Benny. Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
Benvinguts i benvingudes al Ningú no és perfecte. The Big Bang Theory va ser una sèrie revolucionària en el seu moment. Els friquis, els eterns secundaris graciosos, eren ara els protagonistes. The Big Bang Theory ha estat una sèrie que ens ha acompanyat durant molts anys mentre fèiem el Ningú no és perfecte setmana a setmana perquè toca molts dels temes que tractem. The Big Bang Theory va començar al setembre de 2007 i va acabar al maig de 2018. El cert és que teníem el deute pendent de parlar de la sèrie amb una mica de profunditat, ja que 12 temporades no és cosa que puguin dir moltes sèries. Durant aquest temps hem seguit aquests joves solters, científics i friquis que han acabat fent vida de parella, casats i amainada. Avui volem parlar de Sheldon, Leonard, Penny i companyia i del que ha significat la sèrie. D'aquí uns minuts, especial de Big Bang Theory. Ens acompanyarà en Francesc Morales. Complementarem el programa amb Tenet, la darrera pel·lícula de Christopher Nolan. Farem una tertúlia de què ens ha semblat la pel·lícula i en la part final d'aquesta ho farem amb spoilers. En aquest sentit, ens ha sortit una xerrada variada, ja que dels tres que ens podreu sentir a parlar de Tenet en tenim tant opinions a favor com en contra, tot i que els tres que ens hem ajuntat ens agrada el cinema de Christopher Nolan. Us acompanyaran l'Aran Bonmatí i en Pau Garriga. I feta l'entradeta, em presento. Qui us parla en la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. Abans recordar-vos el nostre podcast, ens trobareu principalment a iVoox, però també ens podeu escoltar a Apple Podcast, Spotify, Google Podcast i Pocket Cast. Més senzill ho teniu si aneu directament a la nostra nova pàgina web, ningunoesperfecte.cat. Allí trobareu el podcast, els enllaços directes, els diferents canals, el blog i l'espai programes exclusiu per a subscriptors a Patreon. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel correu electrònic ningunoes@outlook.com. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes i instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Comencem amb una samarreta de Green Lantern posada i un ninotet del Senyor Spock al meu cantó. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs... I comencem avui amb en Francesc Morales, que ens retrobem amb ell. Què tal, Francesc? Com estàs?
Hola, molt bé. Aquí, temporada nova. Feina nova, també. Ara ja podeu dir que sóc professor, de veritat.
Abans eres de mentida.
Sí, era com una mena de semiprofessor, és aquesta figura del lecturer, de lector que hi ha aquí a les universitats americanes. Ara sóc professor visitant, no? Com los visitantes, visitant a la Universitat de North Florida, és la universitat que tenim, no sé, com una hora i mitja de Gainesville, a la costa de Jacksonville, tot i que al cap i a la fi es fa tot de forma remota per al tema de la pandèmia encara. O sigui que no estic en cap dels dos campus, tampoc. La universitat és una pantalla al núvol d'internet, també.
De fet, ara que esmentes això, Francesc, ens va molt bé pel tema que toques. Ja ho va anticipar, la pròpia sèrie de la qual parlarem avui. Avisem, és de Big Bang Theory, per tant, també ens va molt bé que siguis professor, siguis doctor, PhD, no? Com es diu aquí als Estats Units, que és també la terminologia que s'utilitza per definir el que són els personatges que protagonitzen la sèrie.
Sí, PhD és l'acrònim de doctor en filosofia. Filosofia entesa en el sentit antic, si es vol dir d'aquesta manera, de la paraula, en el qual s'incluïen tot un conjunt de disciplines que avui es veuen molt diferents, però en el passat eren germanes, no? S'inclouen les llengües, l'estudi de la filologia, l'arqueologia, l'astronomia, la física, les matemàtiques, l'economia, etc, etc, etc. Tot això estava englobat amb el terme de filosofia. Llavors, hi ha altres tipus de doctorats. La gent que estudia medicina o estudia lleis o estudia teologia també, aquesta gent es traurà altres doctorats. De fet, el doctorat en teologia és doctorat en divinitats, seria la traducció. Divinity Studies. Això són altres doctorats. Potser haureu vist alguna vegada que un metge firma MD.
Sí, correcte.
És el doctor en medicina. Jo firmo com a PhD, perquè és l'altre tipus de doctorat
que
existeix.
De fet, si no recordo malament, ens anem una mica del tema, però la sèrie House, el títol en americà, aquí ens arribava només com a House, però el títol original era House...
MD.
Correcte, MD.
Sí, House, doctor en medicina. Perquè és l'altre tipus de doctorat que es treuen. Això en part és perquè la manera d'aproximar-se a aquestes carreres és diferent. Quan tu estudies economia o literatura francesa, comences a la universitat amb 18-19 anys, els que siguin, i llavors vas passant per els estudis subgraduats, la maestria, i llavors el doctorat en filosofia. L'especialització seria llengües romàniques, que és el meu cas, de fet, o economia, o matemàtiques, o física, que és el cas dels protagonistes de The Big Bang Theory. Si vols estudiar medicina o vols estudiar lleis, és una altra història. Comences fent qualsevol altra carrera perquè no es pot començar a dret o no es pot començar a medicina amb 18 anys aquí als Estats Units. Has de passar per una altra disciplina o altres disciplines i llavors sol·licitar l'examen per veure si pots entrar a l'escola graduada de lleis o medicina. Perquè el doctorat serà diferent. Ja no serà un doctorat basat en un coneixement acumulatiu, si es vol veure d'aquesta manera, no? La medicina i les lleis s'entenen des d'una manera més pràctica, o en el cas de les lleis, fins i tot per una herència religiosa, que és el que hi ha al darrere també de tenir-lo com a doctorat, doctor en lleis, no? Com a un doctorat diferent. Això vol dir que tots els metges i advocats que trobes als Estats Units, la seva llicenciatura, per dir-ho en termes antiquats nostres, és una altra. O sigui, la gent es llicencia en geografia i després serà advocat, o es llicencia en matemàtiques i després seran metges. És una cultura completament diferent, llavors, la que trobes.
Comentaves ara que estaves fent les classes a distància. Moltes vegades aquí, també en el teu espai, hem parlat també com els Simpson influencien o els Simpson ja han marcat la tendència de futur. Sheldon Cooper també ho va fer en el seu moment. No sé si recordes un capítol en concret que ell no es pot desplaçar o la universitat en la qual treballa i s'inventa un robot que pot teledirigir des de casa amb, bueno, un Skype, o perquè aleshores el Zoom no devia existir, i a través d'aquesta pantalla el robot es desplaça com si fos el propi Sheldon per la facultat, no? No sé si amb la samarreta i tot, eh? El robot
sí,
portava les samarretes de Sheldon.
És un episodi en el que ell se n'adona, crec que fa uns càlculs de quant de temps li queda de vida, una cosa així, basat en en quan han viscut alguns parents seus, i llavors l'ocubra que li queden X temps de dir, i vol estirar-ho al màxim, això. I llavors l'única manera que té és no sortir de l'habitació perquè tot és perillós a fora, i genera aquesta mena de forma digital d'existència, no? Amb aquest robot que tu dius que té la pantalla, que és la seva cara, a través de Skype. Home, al cap i a la fi, l'educació a distància no és una cosa nova, això ja fa molt de temps que existeix. que no sé si ho recordareu, els programes del Canal 33 de Universitat a Casa o Universitat, com
sí,
es digui, no? O el digui
fa
digui mateix,
sí.
ja era això. El problema és que ara ha ocupat tot l'espai d'altres formes d'educació més presencial. És en el que estem ara immersos, i jo crec que estem pagant un preu massa elevat. Però vaja, espero que sigui temporal tot això que estem fent ara.
Bé, concentrem-nos en The Big Bang Theory.
Que sí, és, i parlarem del Departament d'Educació en un altre moment.
Sí, un altre dia. Recordem, per donar un parell de dades bàsiques creades per Chuck Lorre i Bill Prady, que és una parella de guionistes que han fet moltes sitcoms als Estats Units. Potser ara tu també ens en parlaràs alguna. La sèrie ha durat 12 temporades, 279 capítols, emesos entre el setembre del 2007 i el maig del 2019. Per on comencem parlant de Big Bang Theory?
Home, jo començaria per el format, precisament, que és el de la sitcom. És qualsevol que vegi ja un episodi veurà moltes similituds amb altres sèries característiques dels anys 80-90. De fet, ja alguns investigadors opinen que hauríem de deixar de fer servir el terme sitcom en el segle XXI. No veig el motiu. El que tenen en comú és que consisteixen en una mena de teatre filmat, un teatre en el qual el públic ha d'entendre que hi ha molts elements que no són creïbles, però que els has de admetre dintre de la ficció. Això és important per entendre el tipus d'humor, sobretot de The Big Bang Theory, que després ho comentaré. A quins elements de ficció que els has de creure tal com te'ls expliquen em refereixo? Un dels més característics és persones que tenen converses en un espai molt, molt petit, molt reduït, un menjador normalment o una cuina, i un personatge que estigui com a 2 metres de distància no sap de què estan parlant, no? Això s'ha de fer perquè no són sèries dramàtiques que intentin ser realistes, no? O com pot ser l'spin-off de Young Sheldon, per exemple, que consisteix en un altre tipus de suport o de gènere. En la sitcom passen aquestes coses de que m'emporto un personatge, tinc una conversa privada i el personatge del costat no ho entén. O començo una conversa, em desplaço en un altre escenari, agafo un taxi, vaig a l'aeroport, i quan surt l'escena de l'aeroport, davant de l'espectador, la conversa continua on l'havia deixada al menjador, com si no haguessin parlat en el camí d'entre el menjador i a l'aeroport. Això és una de les característiques de la sitcom. I The Big Bang Theory és un exemple en majúscula amb això. L'altre element característic és el de tenir públic. No sempre hi ha públic, en el cas de Big Bang Theory hi ha un públic, al qual se l'ha d'educar per saber en quins moments ha de riure, en quins moments ha de xiular, en quins moments s'ha de mostrar més tràgic o menys tràgic. I quan no hi ha públic no passa res, perquè hi ha els riures aquests enllaunats que ja riuen per tu. No cal fer l'esforç d'intentar lucubrar quin moment és còmic, sinó que ja tinc una màquina que ho fa per mi. Ara t'anava a preguntar quines altres sitcoms tens en ment quan penses en The Big Bang Theory, quin és el referent?
Home, sí, a veure, el Big Bang Theory, referent en principi cap, quan va començar, era una cosa una mica diferent, però és veritat que el Chuck Lorre em sembla que ja venia o estava fent en paral·lel com es diu, aquella que feia el Charlie Sheen, Dos Hombres y Medio.
Dos Hombres y Medio.
Per exemple, sí, sí, però clar, podríem parlar de clàssics com Cheers, per exemple, Frasier, no? Ja que també hi són, que també no deixen de tenir aquest format també de sitcom. Ostres, un fotiment és que potser no acabaríem.
No acabaríem Roseanne, que sí, també és Chuck Lorre.
Clar, Roseanne, que de fet després en parlarem, no? Que hi ha molts actors de Big Bang Theory que venien o que han vingut de Roseanne.
Sí. Clar, no acabaríem perquè de fet és un tipus de gènere característic del món cultural americà. De la mateixa manera que l'stand-up comedy, els monologuistes, és també un art, és un tipus de performance típicament americana. Si un mira exemples de sèries espanyoles que siguin sitcoms, no podem anar més enllà dels anys 90. I probablement amb èxit seria Siete Vides, probablement la primera sitcom.
Bé, aquí a Catalunya es va fer Plats Bruts, que tenia aquest format de sitcom, si recordes. Sí, que va funcionar. I a més ho feien en públic, o sigui, van adoptar el sistema americà.
Efectivament, i és contemporani de Siete Vides. De fet, hi ha un personatge que se'n va a Siete Vides, un personatge d'un actor de Plats Bruts, crec que era el Pol, ara no recordo ben bé, el que era el cambrer, se'n va a treballar a les últimes temporades de Siete Vides perquè jo crec que no hi havia cap altre sitcom funcionant en aquell moment a Espanya. Teresines també es podria considerar sitcom, però encara estem als anys 90. Jetlag, hi ha força producció de TV3 i també en altres canals de televisió. En alguns casos són còpies de sèries americanes. Pepa i Pepe, no sé si algú la recordarà, no, era Roseanne, però amb Classe Treballadora Espanyola, no? Va durar dues temporades i era Roseanne, o sigui, la cuina, el telèfon aquell llarg, el pare era com gordo, etc. Eren simplement còpies de coses que ja s'havien fet a altres països, sobretot als Estats Units. Quin és el problema, des del meu punt de vista, que tenen les sitcoms a nivell de missatges que es transmeten? I per això The Big Bang Theory és una sèrie que a mi m'agrada, però no m'agrada que m'agradi. The Big Bang Theory és una sèrie problemàtica i el públic nord-americà és plenament conscient de com és de problemàtic.
Però què vols dir? Perquè, esclar, estem parlant de la sèrie que va començar molt modestament i que va esdevenir la sitcom número 1 dels Estats Units. Sí que és veritat que hi ha un canvi de la sèrie des de la primera temporada a l'última, que s'acaba convertint en una sitcom més convencional d'embolics amorosos entre personatges o de la seva vida familiar, quan al principi era quatre nerds i la veïna del cantó. Era molt diferent el Big Bang Theory del principi respecte al del final. Sempre ha mantingut aquest punt freak, no, nerd, al llarg de tota la seva trajectòria, però és veritat que mires la primera temporada i mires l'última i no et diré que són dues sèries diferents, però gairebé.
Sí, sembla un spin-off cap al final de si mateix. Sí, és cert, una sèrie de molt d'èxit, cap al 2009, crec que quan ja portava dues, tres temporades, es converteix en un èxit als Estats Units i a nivell mundial, també. És a partir de la segona, tercera temporada. Passa a ser una de les 10, de top 10, no? De les 10 sèries més populars a Amèrica.
Jo t'he de dir una cosa. És d'aquelles sèries, a vegades comences una sèrie per la quarta o cinquena temporada, normalment a vegades amb la sitcoms passava, però jo Big Bang Theory, com aquell que diu, em vaig enganxar el primer dia, no va ser la primera, però va ser a la segona temporada que m'hi vaig enganxar, perquè és el típic que et comenten, ostres, hi ha una sèrie que estan parlant d'aquestes coses freaks que parleu vosaltres, que tant us agraden, que no sé què, no sé quantos, i dius, ostres, això ho he de veure, no? I sí, sí, clar, et trobes amb allò que no ho havies vist mai, que normalment el nerd, el friki, era el secundari graciós que responia a una sèrie d'estereotips, i en aquest cas eren els protagonistes de la història. I els referents continus de la sèrie tu els coneixies, perquè també eren els teus. Aleshores, jo em vaig enganxar, com aquell que diu, ja t'ha dit, gairebé des del primer dia. I he vist créixer la sèrie i les 12 temporades també han estat 12 anys per mi amb aquests personatges.
Sí, sí, i quan està a punt d'acabar, cap al 2018, ja dintre del top 10 passa a ser la número 1, per davant de Game of Thrones, NC's, que NC's és superpopular aquí a Amèrica, i passa a ser la més vista. En part, aquest canvi tan fort a la sèrie, quan passa de ser aquestes aventures dels nerds i es converteix en una mena de comèdia de plauta de l'antiga Roma o molt soroll per no res de William Shakespeare, on totes les aventures giren al voltant de si hem de tenir un fill o ens hem de casar, qui es casa amb qui, no? Aquestes mènies de comèdies de segles enrere o de mil·lennis enrere. Aquest canvi, en part, jo el vaig veure com un canvi necessari, precisament pel que et deia de com és de problemàtica. Les comèdies de situació tenen el que jo en dic consciència a termini. És un dels problemes que tenen les comèdies de situació. Els personatges no evolucionen a un ritme, no sé, natural, si voleu dir-ne d'aquesta manera. Què vull dir amb això? Si el tema de l'episodi és el racisme, en aquell moment, típic episodi del Príncipe de Bel-Air, no? The Fresh Prince of Bel-Air, doncs el tema del racisme serà part de les converses només en aquell episodi, d'aquella manera determinada. Llavors, els personatges són com estan incomplerts. Tenen unes característiques on tenen afegitons en episodis concrets, però l'episodi següent no té per què tenir aquestes idees mai més. per això em dic que són consciències a terminis, no? És molt problemàtic el tema d'aquest episodi, però de cop i volta ja no es torna a esmentar en 10 anys, si fa falta, aquesta qüestió. Clar, això fa que et visquis en un reboot constant, no? El que hagi passat en el passat, a no ser que es recuperi aquell personatge o aquella història en un episodi posterior, no té per què tornar a aparèixer mai més, no? No és un serial en el sentit de telenovela o de col·laborat, si voleu dir-ho d'aquesta manera. Això per si ja és problemàtic. En el cas de The Big Bang Theory, té un plus. Té un plus perquè combinen això amb un tipus de mídia, de tòpic, de mídia, que és l'ús dels nerds, que abans comentaves, dels geeks, dels dorks, que tot és traduït a Espanya com a friki,
sí,
per culpa de Estamos cruzando el Mississippi, i Carmen de Mairena, la desapareguda Carmen de Mairena, la Veneno, etc. A Espanya, per algun motiu, lingüísticament, s'ha reduït tot a freak, friki. Als Estats Units és una mica diferent, no? Una cosa és ser nerd, l'altra ser geek, l'altra ser dork. La diferència és molt tènua, però més o menys seria nerd, és aquella persona molt especialitzada en alguna cosa, còmics, el que sigui, però no necessàriament, molt patosa en el que fa, però molt, molt, molt involucrada en això, i és part de la seva vida, de la seva identitat, fins i tot. Un geek seria més o menys semblant, però per posar-te un exemple, si jo dic que sóc un book nerd, no? Un nerd dels llibres, vol dir que llegeixo molts llibres. Si jo dic que sóc un book geek, que no sé si existeixen, però per l'exemple serveix, vol dir que sóc una persona molt habilidosa a l'hora de fer llibres, no? Tecnològicament. O sigui, per això el geek s'associa més amb qüestions tecnològiques. Mm. I dork, que en origen dork vol dir penis, als anys 60, quan és el concepte, és una persona patosa en general. O sigui, el de les ulleres, que té astigmatisme, té un munt de malalties... Els personatges de Sheldon and Company, doncs, són una combinació d'aquestes coses.
Sí, ja t'anava a dir.
Dork, nerd. I com que aquesta combinació és complicada a nivell cultural, ho reduïm tot a freaks. Doncs aquest tipus de personatge neix ja als anys 80 amb la Venganza de los Empollones, em pensa que va ser la traducció de Revenge of the Nerds, o 16 Candles, que són pel·lícules molt, molt populars als anys 80, i el que mostren és, tu deies, són personatges secundaris. Sí, i precisament perquè són secundaris i perquè són molt estranys, poden tenir comportaments altament reprovables, però que no pots dir res perquè són prims, perquè són graciosos, perquè tenen malalties, etc. Quin tipus de comportaments reprovables em refereixo? Assetjament sexual, mentir, robar, enganyar, insistir, no acceptar un no com a resposta, etc, etc, etc. A The Big Bang Theory tenim un resum de tot això, d'aquesta acumulació d'aquest tipus de personatge amb els quatre protagonistes masculins de la sèrie, no? El Howard, ell representa el geek que és un depravat, que és un assetjador.
Sí, al principi ell... de la sèrie, sí, llavors canvia, no? Es casa, té mainada...
Sí, es casa, té mainada, llavors canvia l'assetjament sexual per la misogínia, no? La dona és la que ha de netejar la casa... La meva mare es mor i ara tinc una altra mare, que és la seva esposa, etc.
Sí, sí que té un punt aquí de quan mor la mare, que el rol, aquest dependent que té el personatge respecte a la mare, passa a tenir-lo amb la seva parella, no?
Efectivament, i ell representa el paper del geek assetjador sexual depravat, que té un cor d'or. Per tant, això se li disculpa. En el cas de Raj, l'indi, aquest és una cosa ja espectacular, quan hi penses en el personatge. Ell representa el rol del personatge asiàtic i com a personatge asiàtic ha de tenir una sexualitat ambigua. Això és una cosa que té segles d'antiguitat, no? Per això sempre s'associa amb ser molt afeminat, gay, bisexual, problemes amb les dones, ningú l'entén... Això s'associa sempre amb personatges d'origen asiàtic.
De fet, si no recordo malament, al final de la sèrie és l'únic personatge que acaba sense parella. I de fet, tots acaben tenint parella estable al llarg de la sèrie, excepte ell.
Excepte ell. És un trop literari molt, molt antic, el del personatge asiàtic, que té una sexualitat molt diferent. I això pot representar-se amb... És gay bisexual, no? El personatge d'Oberyn Martell a Game of Thrones, per exemple, o un penis gegantí, no? Que és aquesta idea que tenim del negre de WhatsApp, per exemple. Tot això són elements culturals occidentals molt establerts. I Raj juga, bom, és de llibre, el personatge que representa ell en aquesta sèrie.
De fet, la relació més llarga que té és amb la seva gossa.
Amb la seva gossa.
Canyella.
Sí. A més, ell representa, no sé si recordareu les primeres temporades, que no pot parlar amb les dones.
Sí, correcte. No pot parlar amb les dones i ha de beure alcohol per poder parlar amb elles.
O drogar-se, també. I quan parla amb elles, el que fa és directament assetjar-les.
Sí.
Justament quan... Però és automàtic, no? Quan està drogat, quan està borratxo, ja de seguida entra en estat de seducció èbria. I clar, representa el que és estrany sociològicament parlant dintre de conjunt de gent i que necessita veure per comportar-se, entre cometes, normal. El que fa és augmentar encara més el volum de la misogínia i l'assetjament sexual dels companys. En el cas de Leonard, que seria com el protagonista de la sèrie juntament amb Penny, ell juga perfectament el rol d'amic que també no accepta una resposta, va matxacant a Penny fins que al final ja cedeix, etc. I, a més, disculpa el comportament dels altres companys. Ell és el facilitador. Ell és el que fa que... Oh, però, ostres, però tu saps que Howard en realitat és un bon paio. Encara que hagi espiat aquestes noies, encara que hagi mentit, que hagi fet servir material de la NASA per espiar no sé qui. És el paper que juga Leonard a la sèrie. Sheldon és encara més exagerat que tots els altres. Sheldon juga el paper de extraordinàriament misogínic. Sempre té comentaris molt, molt punyents en relació de com s'han de comportar les dones. Són pràcticament una espècie a part, tal com ell ho diu. I ara penseu, si Sheldon no fos intel·ligent, blanc, i no li posessin riures del darrere, la sèrie seria terrible. Amb un personatge com Sheldon, no? Quan diu coses com, per exemple, que les dones només són un sac d'ous i que ara ja sé quan tens la regla, tu no ho entens perquè ets una dona, Penny juga el paper, no? De noia estúpida perquè és rossa, etc. Això em referia a David Banciore com una sèrie altament problemàtica. Si no fos per els riures enllaunats, seria una sèrie pràcticament de terror, pel que diuen els personatges.
Home, moltes vegades...
Seria molt fàcil fer aquest canvi.
Leonard ho ha manifestat, no?, que viure amb Sheldon moltes vegades ha estat elements... o sigui, que ho ha passat malament, que són amics, però quantes discussions també han tingut els personatges. Mm. Fins i tot tenen un contracte que riuten del contracte de Messi a casa de... O sigui, per viure junts, no? El Sheldon li va fer un contracte a Leonard, has de complir totes aquestes normes, etc. No?
Mm-hmm. Clar, aquest és l'altre element problemàtic i va ser dels primers que vaig veure quan vaig començar a seguir la sèrie en les primeres temporades. Tot està altament contractual, tot comportament, vull dir, és altament contractual, la idea del neoliberalisme aplicat a gairebé tot, fer coses, comprar la visió de l'immigrant. La visió de l'immigrant és aquesta visió estereotipada de l'immigrant existeix per treballar, tenir un futur aquí als Estats Units. De fet, pràcticament no apareixen immigrants, apareixen més aviat esmentats a la sèrie. La relació que hi ha entre la inversió pública o privada i l'èxit de certes persones, són estudiants o investigadors en el món universitari californià, no? Estan a Caltech, a la Universitat Tecnològica de Califòrnia, a Pasadena.
Que existeix, vull dir que no és un invent de la sèrie.
Existeix. I aquesta cultura universitària és absolutament autèntica. El que passa que la sèrie t'explica, no la critica, considera que això és positiu, aquest món tan conflictiu del món universitari i de la investigació en general nord-americà. Això és una de les coses que té la sèrie que la fa altament problemàtica. Reforça de forma positiva aquesta mena de comportaments.
Molt bé, de què més vols que parlem, Francesc? Del capítol pilot?
Doncs, exacte, t'anem a comentar precisament aquesta
comencem
visió
pel,
tan tenebrosa.
Pel principi, digues. No? És a dir, Vivanceri comença una sèrie temporada 2007-2008, però l'any anterior, a la temporada 2006-2007, ja va haver-hi un intent, es va fer un pilot que no va funcionar.
Exacte, i està enllaçat amb aquesta idea tenebrosa, amb aquesta idea trista de Big Bang Theory, que en l'episodi pilot que no es va emetre, però que es va emetre en petit comitè, diguéssim, i que no es va acceptar, era massa, com t'ho diria, era massa crua, era massa realista. No sé si has tingut temps de veure'l.
He vist algun trosset. La primera escena, per exemple, que és una escena que m'ha sobtat, que dius, jo no m'imagino... Estan Sheldon i Leonard donant esperma en... Dius, jo això no m'ho imagino, la sèrie, de veritat. Aquesta primera escena, només començar, em va impactar de... No pot ser.
Sí, aquest episodi, que no té nom, circula per internet. A vegades se li diu, és coneguda com l'episodi d'internet, de Big Bang Theory. I, de fet, jo ja no la puc veure, tampoc m'he matat massa buscant-la, però abans era molt fàcil trobar-lo sencer. Ara es pot veure a YouTube per parts, però falten parts. Han eliminat escenes. Com tu molt bé dius, és al principi estan en un banc d'esperma, que això també passa a l'episodi primer de la sèrie, diguéssim, regular. Ells van a un banc d'esperma perquè és un banc de gent que té un coeficient professional, etc. És el mateix tipus de banc d'esperma, però entren i se'n desdiuen i se'n van. Així és com comença la sèrie de Big Bang Theory. En aquest episodi pilot, que gairebé ningú ha vist, el que passa és que ells ja acaben de fer la donació, o sigui, van amb els potets a la mà, li dona a la infermera, s'entén per la conversa que hi van de forma regular, perquè és l'única forma que tenen diners en metàl·lic per menjar de forma decent un cop a la setmana, crec que els divendres, concretament. Clar, això és molt més trist que aquesta vida idíl·lica d'un apartament superben amoblat, ben net, que no sé pas qui ho neteja allò, els mobles són tots perfectament col·locats, tenen un telescopi mirant a la finestra. Clar, ells venen una visió idíl·lica del que és la vida d'estudiant universitari de la gent que té recursos. En el pilot, que no es va emetre, és la vida extremadament complicada de la gent que no té recursos, que depèn directament únicament dels diners que no són, diguéssim, reals de la universitat. Reals vull dir que no els tens a la butxaca, i han de donar esperma per subsistir. Es nota molt a la roba. No sé si has notat que la roba és molt més fosca.
Sí, és més trista, no? Són aquestes camises cridaneres o aquestes camises friquis que ens té acostumat el Sheldon a llarg de la sèrie, no?
Leonard va vestit, que sembla una mena de... va amb una jaqueta, que sembla la roba de l'avi, ja des del primer moment, no?, que apareix en aquest banc d'esperma. L'altra cosa que descobrim és que el personatge de Sheldon, les seves obsessions les trasllada també al món de la sexualitat. Sheldon no és verge en l'episodi aquest que no es va emetre. És més, té un fetitx per les dones amb el cul gros, les cames amples, etc., perquè això està relacionat amb tenir molts fills. Clar, ell trasllada totes les obsessions també en el camp de la sexualitat, no? I aquest és el seu fetitx quan va al banc d'esperma, no? S'entén que fa servir aquestes revistes per inspirar-se, si voleu dir-ho d'aquesta manera. Un cop surten d'aquest banc d'esperma i van al restaurant indi, que és l'únic lloc on poden menjar de forma regular i bé a la seva vida diària, allà descobrim quin és la famosa obsessió que té Sheldon amb el lloc de seure. És en el restaurant,
no a casa,
perquè la casa és molt més tètrica que la casa que després veurem a la sèrie regular. Mentre van cap al restaurant, és allà on apareix la Penny de l'episodi no emès, que es diu Kate o Katie,
sí.
Si no recordo malament.
Hi ha dos personatges femenins, a diferència del que va ser finalment la sèrie, que només era un.
Exacte. L'altre personatge femení és similar al de Leslie Winkle, que és un personatge que apareix a les primeres temporades, que és una de les filles de Roseanne.
Sí, que de fet era la parella del Johnny Galecki a la sèrie, no? A Roseanne eren...
Que s'acaben casant.
Sí.
Sí, aquí hi ha una connexió amb Roseanne molt clara. La mare de Sheldon és la germana Roseanne, hi ha diferents actors que apareixen a Roseanne.
Sí, després si vols ho comentem, sí. I la cosa és, bueno, després ho explico.
Doncs aquesta Penny, que es diu Katie, l'equivalent, és un personatge molt diferent al de Penny. Per aquells canvis Married with Children, casada sí. con hijos, o no
sé sí, sí, com
era la traducció, ella s'assembla molt més a aquestes noies dels anys 80, del Valley Girl, amb estètica punk, dels anys 80 a principis dels 90, molt populars en la ficció d'aquella època. Saved by the Bell, a vegades apareixen aquest tipus de personatges femenins, molt agressius sexualment. Fa servir moltes paraulotes quan es refereix a Sheldon i a Leonard, quan els insulta, perquè Leonard de seguida té un crush, no? Sent alguna cosa per ella, i se l'emporta a casa perquè s'ha quedat sense casa. O sigui, no és que la veïna, una noia de Nebraska o de no sé on és Penny, es muda de forma màgica a Pasadena, no? Que és un dels llocs més cars dels Estats Units, no? L'estat de Califòrnia, i viu allà treballant al Cheesecake Factory i no sé què. No, clar, això, aquest episodi no ha més. Ella treballa en un lloc d'estètica, té relacions sexuals amb el nòvio de la seva mare, i el seu nòvio oficial o segon o de pla B, doncs l'enganya amb no sé qui, no? Això descobreixes en un minut de conversa de cop, no? És molta informació per gestionar. Se l'emporten a casa igualment, i és allà on apareix el següent personatge femení, que és aquest altre personatge basat en Leslie Winkle, que òbviament té algun tipus d'interès amb Leonard. Té una disputa, o sigui, es disputa Leonard amb aquest personatge de Penny, amb Katie, i descobrim també que ha tingut relacions sexuals amb Sheldon en una convenció de Star Trek. No sé quin any. És la gran sorpresa, la gran diferència amb la sèrie regular. Mm.
Sí, sí. De fet, el Chuck Lorre, quan defineix aquest capítol en concret, diu "It's sucked", no? Sí, diu que només hi ha dues coses que funcionen i que estan bé en aquest capítol, que era el Johnny Galecki i el Jim Parsons, que de fet són els únics actors que llavors repeteixen a l'hora de filmar el segon pilot, que és aquí on ja es van afegir la resta de personatges. I si, no sé si tenies aquesta dada, Francesc, però el tema, el soundtrack, diguéssim, l'entradeta musical de la sèrie que es va utilitzar per al pilot, era un tema clàssic de Thomas Dolby, She Blinded Me With Science.
With Science.
Sí que és un tema, em sembla que és dels anys 80, que agafa com a referència la ciència, però no és un tema nou compost expressament per la sèrie, no?
Exacte, era una cançó ja coneguda i ajuda a donar-li encara més aquest regust dels 80-90. És que hi ha moments que sembla Seinfeld. Quan entren a casa seva, que tot és marró, gris, negre, hi ha una llar de foc allà que no s'entén gaire bé, s'entén que no és un apartament, és a dir, no és un tercer quart pis, és la planta baixa d'alguna cosa, tot està com brut, sembla pràcticament la família Monster, només falten el canal obre allà i les teranyines. Fa tot això, li dono un punt que segurament no és el que estava buscant Lorre, perquè volien apel·lar a algun altre tipus de públic, volien apel·lar el públic nascut a l'any 2000 o a finals dels 90, el que llavors es coneixerà com a millennial.
De fet, el Chuck Lorre no n'està gens orgullós d'aquest capítol, perquè quan se li ha preguntat alguna vegada si en les edicions en DVD o Blu-ray, que ara ja han sortit totes i ja sabem que aquest capítol no està inclòs, no? Si va preguntar alguna vegada s'inclourà, i sempre donava respostes ambigües i manifestava, bé, com a exercici teu o personal de mostrar les teves errades al món, podria ser, però a banda d'això no té cap altre més interès que una cosa que no va funcionar i que no vaig fer bé, no? Aquí queden les reflexions del mateix Lorre.
Sí, 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 per això es coneix com a episodi d'internet, perquè no... I de fet suposo que el deuen haver capat ja fa anys, perquè no l'he pogut trobar sencer, excepte aquesta versió que hi ha a YouTube, que no és sencera.
Sí, que està aquí trossejada. No sé si tens alguna cosa més afegida al capítol pilot o...
No, perquè acaba de seguida, o sigui, tenen aquella conversa, el moment aquest en el que Penny es dutxa i llavors apareixen Raj i Howard, això no passa. Es dutxa i llavors ella de seguida creu que s'ha d'anar al llit amb Leonard per retornar-li el favor, no? i torna borratxa una nit perquè no sé què li ha passat. Clar, és molt més crua sexualment parlant, i tot i que The Big Bang Theory ja era bastant crua, però sobretot per al públic al qual anava dirigida, però aquesta encara va més enllà. Llavors surten de festa un dia, una nit, i crec que es posen a ballar, i allà s'acaba l'episodi pilot, i la sèrie ja no tirarà per aquí, i com tu dius, no, la química entre els actors que fan de Leonard Sheldon és el que es va recuperar. L'enfermera del banc d'esperma repeteix. Repetirà, i de fet es converteix en un personatge que apareix diverses vegades a la sèrie regular, que és una actriu afroamericana molt, molt coneguda, ha fet infermera diverses vegades, de fet.
Sí, sí. Bé, llavors recordem que ja la sèrie va començar el 2007. Justament va ser un mal any perquè, de fet, estava feta una temporada, planificada una temporada de 22 capítols, que al final es va quedar a només 17, que va ser aquell any que va haver-hi la famosa vaga de guionistes que va afectar les pel·lícules, però sobretot a les sèries de televisió, que es van quedar durant aquell any amb molts menys capítols dels que estaven planificats d'entrada. Alguna cosa devia funcionar de fer la primera temporada, a mi m'agrada molt, i va rebre la renovació ja per 2 anys més, i a partir d'aquí doncs ja van anar renovant la sèrie a partir de, sobretot de la segona temporada, que és quan van creure que funcionava millor. De fet, segurament, potser probablement per mi la segona temporada sigui la millor de totes les sèries. Jo crec que potser el punt més alt de Big Bang Theory va arribar tan aviat que llavors a les altres temporades, comparades amb potser pel que va ser per mi la segona, no ha arribat mai a aquest nivell de tan alt per mi,
Sí, arriba. És aquest any 2009, crec que...
Sí.
2009-2010, que és el que fa que es converteixi en un fenomen mundial. No sé si recordareu aquest cas proper a casa nostra, sobretot a casa vostra, el cas d'aquesta actriu Anna Allen, aquesta actriu que es va inventar una vida paral·lela en els... No saps de qui t'estic parlant ara mateix?
Me sona vagament, però...
Sí, és aquesta actriu, és de Salt. I ella va començar a treballar en algunes sèries espanyoles, es va començar a fer famosa, llavors es va començar a inventar que tenia una vida a Hollywood, bàsicament. I es va inventar, com a part de la seva invenció, que havia col·laborat en un episodi de Big Bang Theory que aviat veuríem. Clar, això et diu molt del seu nivell de paranoia, perquè és una sèrie que ja tothom estava començant a veure, i tard o d'hora s'acabaria descobrint que tot és mentida. No et sona el cas de Allen?
Sí, sí, em sona, ja t'ho dic, vagament, l'he oblidat, i ara perquè l'has mencionat tu, però...
Es va inventar que sortia en Henry Cavill fent no sé què, que Henry Cavill o un altre actor semblant... que anava als Oscars, i va ser precisament amb una foto dels Oscars, que crec que va ser el Mundo que va entendre que aquella foto estava manipulada. I llavors va començar a mirar altres fotografies d'Instagram, i encara ho estaven més, i algunes sortia ella. Recordeu un episodi de Big Bang Theory que treballa la... crec que surt la de les cròniques de Sarah Connor, que crec que apareix en un episodi de Big Bang Theory, la que fa d'Android, de Terminator.
Sí.
Doncs ella va canviar la seva cara. O coses molt semblants, i va ficar-hi la seva cara en aquell episodi. Perquè, clar, és de Big Bang Theory, tothom vol sortir de Big Bang Theory.
No.
L'any 2009-2010...
Bé, quan comença a ser... Però, clar, és veritat que les xifres d'audiència d'aquestes de 20 milions encara trigarien en algunes temporades més, no gaires més, però encara trigaria més. De fet, quan cada vegada que anava a haver-hi més audiència, també és cert que la sèrie tendia a intentar fer més feliç a tothom o agafar un públic més generalista, podríem dir, no? Cada vegada que les audiències eren més altes.
Sí, perquè el tipus d'humor que he esmentat abans que ho comentaria, el tipus d'humor que fa servir és molt senzill, de fet. És un mètode, es coneix com el lampshading hanging, que és bàsicament riure's d'un mateix. Cada vegada que apareix una situació en la que, per exemple, Leonard li diu a Howard, però Howard, no te n'adones que això és molt creepy, no? És molt... això d'espiar no sé qui, etc. I en Howard diu, ah, sí, doncs sí, ho soc, no? Mostrar al públic que els propis personatges se n'adonen de que no cal amagar res, no? Mm. Això és un tipus d'humor molt, molt senzill. De fet, es diu lampshade hanging perquè prové d'aquestes... aquests sketchs, aquests gags de l'època de Charles Chaplin, en el qual un home es posava com a barret la cobertura d'un llum, no? I llavors ningú se n'adonava que allà hi havia un llum, però òbviament el públic se n'adonava que hi havia un llum allà, no? D'aquí prové el terme lampshading. Com van abusar tant d'aquest recurs, de la mateixa manera que Siete Vidas van començar a abusar moltíssim de comparacions. A l'hora de fer un acudit eren simplement comparacions. Oh, et comportes d'aquesta manera, com Mariano Rajoy, no sé què. L'única manera de...
Per això, Padre de Família és un expert en aquest tipus de comparacions. Clar. I, a més, et mostra el moment, no? En imatges, que és la gràcia també que té el Peter Griffin a Family Guy, no?
És interessant perquè hi ha discussions sobre si es pot considerar sèries com els Simpsons o Family Guy comèdies de situació, perquè són d'animació.
Sí.
Jo crec que sí, perquè els personatges d'animació no són de ficció igualment. I en el cas de Family Guy hi ha herències de The Young Ones, dels joves. Fins i tot el personatge d'Estiu i està basat en el personatge de Rick. Compareu les veus originals i és pràcticament la mateixa veu, la mateixa idea de sexualitat ambigua, etc. Això és el que passa amb aquestes sèries de comèdies de situació. Abusen tant d'un tipus d'ironia o un tipus d'acudits que l'única manera de tirar endavant és afegir molts personatges secundaris, cas de The Simpsons, no? L'univers s'expandeix, o Family Guy, i afegeixes altres històries per apel·lar a un públic més ampli. Aquestes històries són les històries romàntiques, no? De si ens casem o no ens casem, deixes la feina per viure amb mi, etcètera, etcètera.
Bé, en aquest cas, el tema de casar-se o no casar-se també és molt recurrent, eh? En aquesta sèrie, sobretot ja més avançada, o el mateix Penny i Leonard, no? Que s'acaben casant a Las Vegas, el típic casament a Las Vegas, borratxos, que surt pràcticament a tot arreu, que no deixa de ser una cosa que hem vist a tot arreu. I al final acaben fent un casament també convencional per la família i amics, no?
I per tu quin va ser el moment que vas dir, ostres, aquesta sèrie ja és diferent, ja grinyola? Quin va ser l'episodi que dius, ostres, això ja no...
Home, l'episodi no recordo exactament, però sí que en el moment en què hi ha aquest canvi, en què les situacions deixen de girar més en funció de... Vaig a veure la nova pel·lícula de Star Wars... Parlar de doncs, el que comentes de casar-se, de tenir parella de... O sigui, hi ha aquest canvi que la història ja és més una història de parelles, un friends, per entendre'ns, que no pas el que era fins aleshores, no? Sí que és cert que la sèrie ha intentat mantenir una mica l'equilibri, però sí que hi ha un punt que comença a aproximar-se a Friends, per entendre'ns, i aquest punt per mi, que no sabria definir-te exactament quan és, però podríem parlar potser de 6, temporada 7, aproximadament.
Sí, per mi va ser el moment en el que Howard i Bernadette se'n van a viure junts.
Sí, sí.
I ja veig clarament que s'assembla als Ropers, allò, pràcticament. De fet, arriba un moment que sembla un spin-off dintre de la sèrie, perquè hi ha personatges que giren al voltant d'ells, no? El Stuart, el de la botiga de còmics.
Exacte.
I, aquí estan preparant el Bernadette i Howard com a sèrie paral·lela de The Big Bang Theory. I realment pensava que quan hi havia rumors d'un spin-off, no se sabia si era Young Sheldon o no, jo pensava que era això, era la família de Howard i Bernadette amb els nens i que apareixerien... Per exemple, com a secundari Sheldon i companyia.
Sí, sí. Bé, si me deixes aportar algunes dades, Francesc,
sí.
En quant a premis, per exemple, durant els anys 2011-2014 va ser nominada als Emmy com a millor sèrie de comèdia, però els premis que es van dur va ser el Jim Parsons per la seva interpretació de Sheldon en els Emmy, que també va guanyar 4 vegades el premi a millor actor. I la culminació potser per ell va ser guanyar el Globus d'Or per la seva interpretació de Sheldon a l'any 2011. Això en quant a premis. Llavors, en quant a ciència, no sé si tu sabies, Francesc, que jo vaig tenir la sort de conèixer-lo, perquè va venir un any al Saló del Còmic i li vam poder fer una entrevista. el professor de física i astronomia David Salzberg, que era el que, bé, és un professor de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, i que era el que revisava tots els guions, mirava els diàlegs, era el que escrivia les equacions matemàtiques i els diagrames que estan utilitzats com a props de la sèrie. Tot això se n'encarregava ell i fins i tot ens va explicar que aprofitava l'ajuda de l'actriu, la Majin Bialik, que es va passar a incorporar de manera fixa a partir de la quarta temporada, que és l'Amy, que és la xicota de Sheldon, que comentaves doncs, que era PhD de neurociència, i que l'ajuda...
A la vida real. O sigui,
sí, a la vida real.
No només el personatge, la vida real també ho és.
Correcte. I que l'ajudava en aquestes qüestions que se li escapaven de la física i l'astronomia, doncs les que afectaven més a la neurociència, ella li donava un cop de mà en els guions i vull dir que... Escolta'm... No, bé, va ser una entrevista interessant, a veure si la podem recuperar algun dia.
Sí, no oblidem també que ella és Blossom. Ella prové d'una anterior sèrie d'èxit i que, de fet, pràcticament no fa res entre Blossom i The Big Bang Theory, és a dir, que treure el doctorat, i llavors la recuperen. De fet, ja s'esmenta Blossom en un episodi de The Big Bang Theory,
sí.
I fa molta gràcia després veure que ella apareix i apareixerà com a personatge regular a partir de la quarta temporada.
També és molt conegut el que és el propi tema de la sèrie, no? Aquest tema que és d'un grup, una banda de rock alternatiu canadenca, un que es diu Bareneck Ladies, i el tema el canta el co-líder del grup, Ed Robertson, que, de fet, va ser en un concert que el Chuck Lorre i el Bill Prady el van escoltar i li van demanar amb ell a veure si ho volia fer, i ell diu que va acceptar perquè va ser l'única persona que li van preguntar si volia fer-ho. És a dir, si li arriben a tenir diverses opcions, diu que no ho hagués fet, però com que era l'única que hi havia sobre la taula, va acceptar aquest tema, que hi ha versió estesa de gairebé 2 minuts, que no només són aquests 20 segons que escoltem a la sèrie, sinó que hi ha una versió una mica més llarga de la pròpia cançó. I volia parlar també del tema del salari dels actors francès, que és un tema, jo crec, que es va parlar i que també reflexa una mica el que és l'èxit de la pròpia sèrie i el companyerisme, també entre els propis actors. En les primeres temporades, les tres primeres, el que són el trio protagonista, el Johnny Galecki, el Jim Parsons i la Kaley Coco, cobraven $60,000 per episodi. Que, clar, comparat amb el que va venir després, imagina't.
Sí.
A partir de la quarta temporada passen a cobrar ells tres $200,000 per episodi, per tant, hi ha un augment considerable, i a la setena temporada passen a cobrar $350,000 per episodi. Aleshores, a partir d'aquesta setena temporada, a més, cobren beneficis, un 0,25% de la sèrie en beneficis. I ja la cosa es dispara a l'agost de 2014, que és quan les sèries aquestes comencen a ser una mica poc rentables, o no tan rentables ja, mentre estiguin al número 1, sí, però ja si baixen a número 2, evidentment, en quant a salaris, no es poden mantenir. En aquest cas, ja els tres actors ja cobraven $1,000,000 per episodi. Van signar un contracte que era 3 anys més un prorrogable a 4, en què estarien cobrant això. De fet, a la temporada 10, quan intenten equiparar el que és el salari amb els altres dos actors principals, que serien els actors, el Helberg i el Nayar, que també van passar a cobrar $1,000,000 i que ja va haver-hi una paritat salarial ja no entre els tres més protagonistes, sinó entre els 5 actors principals protagonistes. I llavors ja, a partir de març del 2017, és quan els 5 actors protagonistes decideixen baixar-se el salari un 10%, o sigui, aquest $1,000,000 passa a ser 900,000, perquè el que són les noies que cobraven menys, les noies, em refereixo a la resta de protagonistes, que no és la Kaylee Cuoco, que ella sí que cobrava aquest milió de dòlars, que passa a ser 900.000, poguessin pujar el seu salari respecte al que estaven cobrant fins aleshores i ja van passar a cobrar doncs, uns 175.000, 200.000 dòlars. No és una equiparació, evidentment, perquè també el grau de protagonisme que hi ha doncs, és bastant diferent, però sí que era important aquest reconeixement perquè semblava, bueno, és veritat, tots els homes estan cobrant ja un salari excepte la Kaylee Cuoco i les altres dues noies doncs no estan cobrant potser tant com haurien de cobrar, perquè cada vegada també s'ha de dir que van agafant protagonisme i que la sèrie cada vegada també és més coral.
Sí, ostres, és clar, passar de 60.000 dòlars per episodi a 1 milió de dòlars per episodi és molt, no?
Clar, però hem passat 12 anys, eh? Vull dir que aquí hi ha una progressió, clar.
Sí, però segueix sent... És una bestiesa, és a dir, és un altre element de contacte entre aquesta sèrie i el referent anterior, que de fet agafa el relleu, que és The Friends. A Friends tenim, crec que és la primera vegada que una comèdia de situació té tots els personatges cobrant el mateix salari, no? Tots sis a Friends. I va haver un moment que culturalment s'associava a Friends, de Big Bang Theory. Deien, llavors volem ser com Friends? Doncs hem de cobrar el mateix que Friends. I això gairebé acaba amb la sèrie. De fet, no sé si hi ha un any que no hi ha temporada o comença més tard de l'habitual perquè les negociacions no tiraven endavant. Perquè passar de 200.000 a 1 milió... per molt de... i a més els percentatges de beneficis de marxandatge i tota la pesca això podia arruïnar Chuck Lorre, que és un dels productors i el Warner Bros crec que era també l'altra gran productora darrere de la mm-hmm. sèrie, però al final els hi va sortir la jugada perquè bàsicament no hi havia competència, en aquest moment crec que ja s'estava esgotant How I Met Your Mother, si no recordo malament.
Sí.
També era l'altre, que era Friends, però en lloc de 6, 5. Aquesta és la gran innovació. I l'altra gran innovació de Big Bang Theory és que apel·lava un públic més jove, més connectat amb el món universitari, no? Tot i que tenen els mateixos problemes de que viuen de forma màgica a Pasadena i que no tenen problemes. I quan han de solucionar algun problema, doncs no passa res. Fan com a salvar-los per la campana, augmenten la velocitat, es mouen més ràpid i llavors ja aconsegueixen superar l'examen i ja està. Que és un altre dels problemes que tenen les comèdies de situació.
Un altre dels punts forts que ha tingut la sèrie és els cameos. Aquí podríem dividir dues categories. La categoria de científics i la categoria, diguéssim, de personatges populars o televisius cinematogràfics. De científics, a veure, he trobat a Joe Smoth, que aquest senyor doncs, és un premi Nobel i és un astrofísic, que ja és una mica la matèria de la sèrie. Qui més? Brian Greene també va aparèixer a la quarta temporada. També el Neil deGrasse Tyson, que és aquest divulgador en astronomia, que també apareix a la sèrie. Jo crec que també un astronauta de la NASA, Michael J. Massimino, també va aparèixer en tota aquella etapa que Howard acaba l'Estació Espacial Internacional, etc., que també va ser un dels arguments importants de la sèrie, i el Sim, que ja ho havia aconseguit Star Trek anys abans, però Stephen Hawking també va participar a The Big Bang Theory i va fer algunes aparicions en més d'algun capítol en diverses temporades, eh? Ja és un personatge, Stephen Hawking era un referent, s'havia mencionat, era l'ídol per molts dels personatges i ell es va venir a fer una participació i apareixen alguns capítols, si més no la veu o a vegades en videoconferència, etc. I si vols parlem dels cameos més importants o dels temes de cultura popular que es parla més a la sèrie. Un és Star Trek, que comentaves abans. Tenim a Sheldon, que s'identifica amb el personatge de Spock. Recordem potser un dels moments que ens sembla que va arribar a la segona temporada, que com a regal de Nadal, Penny li regala un tovalló, és... Amade, sí, bueno, un tovalló que havia fet servir Leonard Nimoy per aixugar-se. Sí. I clar, per ell és bueno, aquella famosa frase de que aquí hi ha l'ADN i que pot clonar el senyor Spock.
Pot clonar el Leonard Nimoy, sí.
Sí, és espectacular. Jo crec que és un dels gags millors de tota la sèrie.
A Sheldon, larga i pròspera vida. Leonard Nimoy.
Sí, vino al restaurante. Siento que esté tan sucia, es que se limpió con ella.
¿Que poseo el ADN del señor Spock?
Pues sí, sí, supongo, pero te la ha firmado.
¿Te das cuenta de lo que significa esto? Solo necesito un óvulo sano y podré criar a mi propio señor Spock.
Però a banda d'això va servir també perquè apareguessin varis actors de Star Trek. Ha aparegut el mateix William Shatner, el capità Kirk, Josh Takei, també Leonard Nimoy no va aparèixer físicament, però sí que va posar la veu a una mena de un ninot d'Spock que tenia...
Ah, un ninot, sí.
Sí, i va posar ell la veu. Llavors sí que es va fer fotos amb el càsting quan va aparèixer a Plató i també va tenir l'homenatge que li va fer la pròpia sèrie quan va morir a Leonard Nimoy. I de la nova generació tenim doncs a Brent Spiner, que ha fet el Data, LeVar Burton, que també va aparèixer, i Will Wheaton, sobretot, que era el Wesley Crusher, que Will Wheaton és la representació del nerd també de la vida real, que va fer el personatge de Wesley, i que aquí feia una versió alternativa de Will Wheaton, que era com la mena de Nemesis de Sheldon, no? Que també va donar molt de joc.
Sí, Will Wheaton passa de cameo a personatge regular en algunes temporades. Com altres companys de feina i gent que està a la botiga de còmics. Allò va ser interessant de veure com es passava del cameo que, de fet, el personatge de Amy jo el vaig veure d'aquesta manera. El vaig veure com un cameo que llavors s'acaba de Blossom, que s'acaba convertint en un personatge per si mateix. I Will Wheaton és tota una autoritat dintre del món dels nerds aquí als Estats Units, constantment fa conferències, i no només en un sentit festiu, en un sentit intel·lectual i en un sentit també de suport emocional per a aquestes subcultures que hi ha aquí a Amèrica.
Què més? Star Wars, evidentment, és l'altre gran...
Això s'entén perquè estan a Califòrnia, vull dir, no... Si la sèrie s'hagués inventat, no sé, a Omaha, a Nebraska, no estaria gens justificat que passessin totes aquelles persones per allà. El que passa és que ells estan a prop de Hollywood, de San Francisco, de Los Angeles, Pasadena, és aquella regió californiana.
Què més? Referències a Star Wars, Battlestar Galactica, Doctor Who... recordem aquestes cues per anar al cine per a veure les estrenes de Star Wars, o aquelles sessions maratonianes de veure tota la saga de Star Wars, començant per l'episodi 2, amb les discussions sobre si l'episodi 1 doncs, era bo o no. També altres sèries com Babylon 5, El Senyor dels Anells, Harry Potter, han tingut múltiples referències. Potser de les més divertides és la que refereix a Battlestar Galactica, en la qual veiem el personatge que interpretava aquest Sahov, que apareixia amb una fantasia sexual de Howard, apareixia en el seu llit, recordo com vina, no? Bé, és un gag d'aquests també friquis, bastant divertit. També un dels punts que sobretot és culturalment americà és la nit dels dimecres, que els personatges es trobaven o es reunien per llegir còmics, perquè recordem que el dia que surten les novetats de còmic als Estats Units és el dimecres, i el dimecres és el dia que s'ha d'anar puntualment a la botiga de còmic a recollir la novetat tan bon punt apareixen.
Bé, Tercer, Mark Hamill, que casa Sheldon.
Sí, és veritat, ostres, gran cameo, clar, de Star Wars, sí, m'he deixat a Mark Hamill.
Sí, segur que ens han deixat molts més, apareix Bosniak, apareix el d'Apple, el creador d'Apple, James Earl Jones, també en algun episodi, és la veu de Darth Vader, i estan precisament, i són justificats, per la proximitat de l'Star System, no? del món californià, als Estats Units.
Bé, una altra cosa que no hem mencionat, Francesc, jo crec que és l'ascensor de l'edifici, no? Que és aquest gran excusa perquè els personatges puguin parlar i tenir diàlegs a mida que van pujant les escales. Canviem aquestes converses d'ascensor per les converses dels personatges parlant per aquestes escales, ascensor que s'acaba arreglant al final de la sèrie, però que sembla que és a la tercera temporada descobrem que va ser el Leonard qui se'l va carregar amb un experiment que va fer amb un, uh-huh, amb un coet, una història rara d'aquestes,
sí,
que es va carregar l'ascensor.
Això ho veiem en un flashback, perquè de fet la sèrie, el trigger, el disparador de la sèrie és Penny, perquè ells ja estan vivint junts. De la mateixa manera que Friends és Jennifer Aniston, quan apareix que no es casa o s'ha escapat del seu casament o una cosa així, ja estan vivint junts, Joey i companyia, a Friends. Sheldon i Leonard ja estan vivint junts i en diferents flashbacks veiem de quina manera es van conèixer, però ells ja estan allà, el seu veí del davant és un travesti i ja no viu allà i arriba Penny i així és com comença la sèrie i l'ascensor ja està destrossat. I l'ascensor juga aquest espai que hem vist en altres comèdies de situació, no? Que és aquell espai en el qual t'acostes a l'interior de la llar, no? És el passadís de fora de Friends, és, no sé si recordareu aquesta sèrie Primos Lejanos, em penso que es va traduir, Perfect sí. Strangers, que un venia de Grècia i l'altre de no sé què, hi havia un ascensor també, però en aquest cas l'ascensor funcionava i hi havia un ascensorista, perquè clar, és l'època també, aquesta ascensorista era Harriet, era la mare de Coses de Casa. Uh-huh. Coses de Casa és un spin-off de Primos Lejanos. El que passa que s'ha perdut ja la connexió després de tants anys. Doncs aquest ascensor també tenia aquest jugava aquest paper de caminem i començar una conversa que ara continuarà dintre del living room, no? de la llar.
I també la sèrie es va caracteritzar per una cosa molt especial, que era el que s'anomena les Vanity Cards, que eren aquests missatges que deixava el Chuck Lorre al final de cada capítol, que si volies llegir-ho tot, evidentment, havies de fer pausa, perquè em sembla que el fotograma dura un segon i que sortia al final dels crèdits i que allà bé, explicava, exposava els seus pensaments al Chuck Lorre que havia tingut en la confecció del propi capítol i feia les seves reflexions. Una cosa que, per exemple, ha continuat fent amb Young Sheldon, que la Vanity Card que va fer el Chuck Lorre a l'últim capítol de la tercera temporada de Young Sheldon, ja amb la pandèmia circulant, era com, tornarem, però no sabem quan. Vull dir que sempre ha posat a aquests missatges interessants. Què més ens volies explicar, Francesc? Jo acabarem parlant una mica de Young Sheldon, però abans d'acabar, si ens ha quedat pendent alguna cosa...
Sí, que això de les Vanity Cards, jo les faig servir a les classes de literatura. Quan ensenyo literatura universal, és un element literari fora del comú que tenim, efectivament, i és una de les marques d'identitat de Lorre. Si les voleu veure totes, les té reunides en una pàgina web, perquè, evidentment, era massa pesat el fer pausa, gravar l'episodi, etc, però estan totes reunides. És precisament a través d'una d'aquestes Vanity Cards que descobrim l'altra sorpresa que te tenia reservada. A part de l'episodi pilot que ningú ha vist, hi ha una sèrie clon de Big Bang Theory europea que es va cancel·lar perquè era literalment un plagi de Big Bang Theory. La traducció era com els teòrics de Theorists, i és una sèrie bielorussa que te recordes quan vam parlar de Hobbit i El Senyor dels Anells?
Sí,
ja fa un temps,
sí.
Que hi havia una versió finlandesa de, doncs és la mateixa cosa. Bàsicament era algú va tenir una idea, un heroi va tenir una idea de copiar literalment, o sigui, però és que agafava els guions i els traduïa al rus. I hi havia, els personatges són, o sigui, hi ha un Raj, hi ha un Leonard, no sé si Sheldon es diu Shell, però els noms són gairebé iguals, i és molt patètic. Ja et passaré els vídeos perquè el puguis gaudir. És una cosa que sembla filmada a qualsevol lloc, se sent en el seu ambient. La Penny es diu Natasha i sembla una actriu porno per la manera com... O sigui, és una sèrie que tu comences a mirar i creus que estàs mirant una pel·li porno, que en qualsevol moment la cosa escalarà. sobretot per les edats que tenen els personatges, que ja sabem que The Big Bang Theory, sobretot el cas de l'actor de Leonard, és molt més gran del que se suposa que ha de ser a la sèrie. La versió bielorussa ni ho amaguen. I sabem d'aquesta versió bielorussa per una vanity card de Laurie, que ell explica que s'està queixant i diu... I a més no puc fer res perquè és de la televisió pública bielorussa. No els puc denunciar de forma... No tinc mecanismes legals per fer-ho. El que va passar és que els actors bielorussos es pensaven que hi havia un pacte, que estava tot preparat. I quan es van adonar que estaven cometent aquesta mena de...
Delicte.
No sé, d'assassinat, van deixar de... Van decidir no participar més en aquesta sèrie i no sé quants episodis van fer, però això és l'any 2010-2011 que es va descobrir aquesta versió bielorussa de Big Bang Theory.
Per cert, abans de marxar, ens has dit que has conegut un dels personatges o un dels actors?
Més o menys, he conegut un Big Bang. Aquí vam tenir a Gainesville, a Florida, Manuel Tardàliga, que és un PhD en biologia i forma part d'un grup que es diu Big Bang Ciència, Van, però amb la baixa de Van de Caravana, i és un grup còmic espanyol format per científics i fan monòlegs còmics, però amb el component científic al darrere, ja sigui química o biologia, són un munt, són com, no sé, 10 o 12, i no sé si encara es dediquen a fer això, però la pàgina web segueix activa. Jo, quan el vaig conèixer, ell feia bolos. O sigui, ell això, estava Francesc, ficat en aquell moment, és l'any...
Això és que em dius, he conegut un Big Bang i això és, ara m'acabes de donar la versió bielorussa d'haver conegut un dels actors.
Exacte, de...
Molt malament.
La versió bielorussa, sí, sí. Sí, ho sento molt per take you down ara mateix les teves expectatives, però sí, això és el més semblant que he tingut a un Big Bang aquí a Gainesville, no? I ell, bueno, estava molt content amb la seva feina que feia i ja està, aquesta és la sorpresa final que tenia reservada per tu.
Molt bé, l'esperit de la sèrie continua de moment a través de l'spin-off de Young Sheldon, que això ja seria un altre capítol, un altre dia, doncs, si voleu en podem parlar, que segueix la vida d'aquest Sheldon a partir dels 9 anys a Texas, un estat extremadament patriòtic, amb una població on viu molt religiosa, un pensament d'un nen de 9 anys absolutament científic i com xoca amb els seus pares i germans i en aquesta societat. Veiem doncs, com Sheldon descobreix els còmics, com Sheldon descobreix Star Trek, com descobreix totes aquestes obsessions que llavors el veiem com a gran, com visita Caltech de petit... quin és el seu primer contacte amb l'universitat. Tot això ens ho explica aquesta sèrie i amb un altre format allunyant-se de la sitcom. Com a curiositat, que això és una dada que investigant he descobert investigant, vaja, en aquest espai que no ho sabia, que és el personatge de la seva mare, Mary Cooper. En realitat es tracta l'actriu és Zoe Perry, que és la filla a la vida real de Laurie Metcalf, que Laurie Metcalf és la mare de Sheldon, de Big Bang Theory. I en aquest cas, la seva filla, la filla de l'actriu, que deu ser actriu també, va ser contractada per fer de mare de Sheldon, o sigui, per fer el mateix personatge que la seva mare, però de jove. És molt curiós. És una dada que no coneixia i que m'ha explotat el cap.
Sí, 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 ara la recordo, aquesta dada. Jo no he mirat mai Young Sheldon, mirat com 5 segons, una cosa així, però sí, recordava aquesta dada d'haver-la llegit. Young Sheldon ha substituït a The Big Bang Theory, en el sentit de... No sé si és el mateix tipus de públic que mira aquesta sèrie, però l'ha substituït com a top 3 de les sèries més populars als Estats Units.
Mira, jo et diré una cosa ràpidament, Francesc, i amb això ja ens entendrem... Les tres últimes temporades de Big Bang Theory... Young Sheldon és molt millor que les últimes temporades de Big Bang Theory. És a dir, havia arribat un moment que aquest spin-off ja superava la sèrie mare. Tenim a Jim Parsons, que col·labora en la sèrie, que posa la veu de Sheldon. De fet, la sèrie és narrada per un Sheldon adult que explica les seves experiències de petit. No hem vist el Sheldon gran físicament, però sí que ens acompanya la seva veu com a narrador. sí que hi ha una petita sorpresa també en un dels capítols, que veiem les versions infantils dels protagonistes de la sèrie. Però res, són petits perquè no, evidentment no es coneixen i no es troben, no? Però hi ha un capítol que la connexió es produeix a través d'una entrega de Premis Nobel que estan escoltant a través de la ràdio, que de fet va ser el capítol que es va emetre simultàniament, que es va emetre després de l'últim capítol de Big Bang Theory, en el qual Sheldon acabava guanyant el Premi Nobel juntament amb Amy. Ha fet el gran spoiler ara, eh? Però...
Sí, no, és interessant. Ja ho havia llegit sobre el tema, però sí, és una jugada molt, molt interessant. Clar, és una sèrie molt pensada. Ja he dit que és problemàtica, però que sigui problemàtica no vol dir que estigui planejada precisament per ser problemàtica, el que estigui planejada d'aquesta manera, i està tant de Big Bang Theory com Young Sheldon, estan molt pensades. El cas que has dit de la fer servir la filla biològica de l'actriu que feia de mare de Big Bang Theory, de Sheldon, doncs clar, això diu molt, no?, de l'esforç que hi han posat a darrere d'aquesta sèrie.
Uh-huh. Molt bé, Francesc, doncs ho deixem aquí. Avui hem fet aquest especial una mica més llarguet, però vaja, després de 12 anys, què més sobre Big Bang Theory, no?
Sí, és el rècord, no? Si no recordo malament, el tenia Friends, crec.
Friends van ser 10.
Sí.
No ho sé si és el rècord o no, però és una de les que més capítols i temporades ha fet. Sí, sí.
Jo diria que és la comèdia de situació, sí. O sigui, no de sèrie, perquè és... Dies de Nostra Vida, Days of Our Lives, que estan en funcionament des dels anys 60, aquestes soap operes llarguíssimes que tenen aquí, i però sí, com a comèdia de situació, crec que és la més llarga.
M'agradaria també recordar, no sé quantes en té Cheers, que també va ser molt llarga, o...
És veritat.
Molt bé, Francesc, doncs res, ens retrobem el mes que ve. Una forta abraçada.
Vinga. Adéu. The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Passem a l'espai de tertúlia. Ens quedava pendent encara de parlar una de les pel·lícules estrenades aquest final d'estiu, que és Tenet, de Christopher Nolan. És una pel·lícula que ha creat controvèrsia, de fet ja és un director que sol crear sempre controvèrsia, i avui a nosaltres ens agrada tenir una tertúlia que tindrem una mica de tot. Jo no sabia com seria el panorama, més o menys, com hem quedat les tres persones que hem quedat ara, que ara us presentaré, però he escoltat tertúlies algunes molt en contra, d'altres molt a favor, sense matisos, i dic, a mi m'agradaria tenir una mica unes postures així de favor en contra per contraposar una mica les idees. I mira, ens ha sortit així, a vegades no ens surt així, a vegades ens agrada a tots la pel·lícula o ens disgusta a tots, però aquí tindrem, jo crec, una mica de tot i serà divertit si més no. Tenim l'Aram, bon matí. Què tal, l'Aram, com estàs?
Hola, molt bé.
I tenim en Pau Garriga. Pau, benvingut.
Hola, merci.
Ben tornat aquesta temporada també. Tu que debutes avui a la temporada.
Sí, un plaer tornar-hi a ser i bueno, que compteu amb mi una temporada més. I també molt content avui de parlar per fi d'una pel·lícula al cinema, que sí? Feia temps que no podíem fer això.
Sí, sí, ens quedàvem amb les plataformes bàsicament i comencem ja la setmana passada amb New Mutants, aquesta setmana parlem de Tenet i tant de bo això pugui durar i puguem fer l'especial de Wonder Woman quan toqui, però tenim dubtes que pugui ser així això finalment.
Sí, a veure, bé, esperem, perquè crec que ara ja toca anar gairebé setmana a setmana i bé, depèn de què ens trobem, perquè el panorama, bé, pinta una mica gris tirant a negre.
Sí, no sé si ha pintat gris el panorama Tenet o no, ara en parlarem una mica. Primer, la figura de Christopher Nolan, jo us pregunto, dic perquè a mi és un director que hi ha defensors, hi ha detractors, jo no em col·loco ni un cantó a l'altre. A mi de Nolan hi ha pel·lícules que m'agraden i hi ha pel·lícules que no m'agraden, és a dir, jo què sé, a mi per exemple m'agrada molt Insomnia, Memento, Origen, El Cavaller Oscuro, però hi ha d'altres que no m'agraden gens, o sigui, El Truco Final, per exemple, no m'agrada gens. Interestel·lar, la part científica m'agrada, però la part emocional crec que no la sap portar bé i me falla en aquest aspecte Interestel·lar. Dunkerque, que també és una pel·lícula que m'agrada. L'última de Batman és horrible, no m'agrada gens. Vull dir, és un director que a mi m'ofereix una mica de tot. És cert que quan no m'agrada, no m'agrada. I quan m'agrada, m'agrada molt. I una pel·lícula que així a mitges com Interestel·lar, que em passa, no és una cosa que em passi molt sovint. No sé quina és la vostra postura en quant a això.
Doncs la veritat és que estic molt d'acord amb tu. L'altre dia estava mirant així llistes que fa la gent sobre les seves pel·lícules de Christopher Nolan, allò, les pel·lícules de Christopher Nolan de la millor a la pitjor, i posant com a millor The Prestige, que és una cosa que no vaig entendre, perquè a mi em sembla la seva pitjor pel·lícula. Realment, Memento, Insomnia, em sembla magistral. Inception també em va agradar molt. Dunkerque és una cosa especialment bonica i treballada. Interstellar també la recolzarem. I les de Batman, doncs, també estan bé. La veritat és que en general m'agrada i amb Tenet jo m'ho he passat bé.
Clar, jo per la banda, a mi Nolan m'agrada. Suposo que estic una mica amb els dos i de fet és curiós perquè coincidim els tres que per mi El Truco Final també és la seva pitjor pel·lícula amb diferència. De fet, és una pel·lícula que a mi em va agradar el primer que la vaig veure i quan l'he revisada dic com no acabo d'entendre què li vaig trobar i és per mi la seva pitjor. Però té més pel·lícules que m'agraden i és un director que, bé, a mi tot el que sigui una mica de pirotècnia i una mica d'exageració m'agrada, per tant, té més coses a favor que en contra. I, en resum, per mi és un director dels més influents d'aquesta època i entenc que hi hagi detractors i gent que està molt a favor, però a mi m'agrada.
A veure, el que no podem negar és que té un talent únic davant de la càmera. És a dir, tu veus Dunkerque, és un espectacle majúscules. Jo crec que allà tot el que és la direcció ell la controla perfectament, de manera magistral. Però a mi moltes vegades sempre m'han fallat els guions, a vegades m'han fallat les seves històries, la seva narrativa i el tractament de personatges. I això especialment Tenet a mi m'ha fallat moltíssim. Abans deia El Truco Final la seva pitjor pel·lícula. No ho sé, poder sí. Encara que l'última de Batman jo crec que podríem situar-la molt, molt a prop si és que no la supera. Però, per exemple, en aquesta pel·lícula jo sense cap dubte puc dir que és el pitjor guió que ha fet mai aquest senyor. O sigui, el guió a mi em sembla tremendo. Després ho desenvoluparé i explicaré que no només és per la cosa incomprensible d'haver estat capaç d'escriure una cosa que la gent pogués entendre. Hi ha altres coses que no m'han agradat del guió de la pel·lícula i com tracta els personatges i el fet que és una pel·lícula especialment freda del director, que ja ho són moltes, però aquesta ho és especialment, i a mi el que m'agrada és empatitzar amb els personatges, i aquí la veritat és que m'era absolutament igual que els hi passava a tots ells, excepte amb un.
Entenc que amb el personatge d'en Pattinson, no? Potser t'has sentit
exacte.
Més...
Correcte, jo crec, a veure, si parlem de Pattinson, ja ha obert el meló, per mi és el millor actor que té la pel·lícula, que millor sap interpretar i el personatge més treballat potser ja pel propi actor que no pas pel guió. De fet, jo hagués preferit a l'hora de preferir coses sobre la pel·lícula que s'hagués narrat des del seu punt de vista. Serà perquè el John David Washington l'he trobat molt fluix i el seu personatge no m'interessa gaire i l'actor he trobat que no estava a l'alçada d'un protagonista d'una pel·lícula, d'un blockbuster d'aquestes característiques. És a dir, li falta carisma, li falta cosa. En canvi, el Pattinson no. El Pattinson és que se'l menja cada vegada que surt. I aleshores dius, hòstia, fes-me una pel·lícula sobre el personatge del Pattinson i l'altre me'l poses de secundari.
Jo sí, bé, coincideixo totalment amb tu. De fet, aquí, un altre personatge que per mi és dels més ben treballats és el d'en Kenneth Branagh, que serien els dos que t'aguanten la pel·lícula quan no surt un, surt l'altre. Però és que Nolan ja ho té, això. Vull dir, per mi, per Nolan, els personatges són simplement eines per explicar la història o l'anada d'olla que se li ha ocorregut. No ha tractat mai bé els seus personatges. Són bastant limitadets, que simplement estan allà perquè els necessita per transmetre la història o la sensació que ell vol transmetre en aquest moment. I aquí fa el mateix. Vull dir, la majoria, ja deixant de banda aquests principals, els secundaris són totalment plans i prescindibles i tòpics. És una de les coses més fluixes que sempre ha tingut com a director.
No és curiós la de vegades que Kenneth Branagh ha fet de rus? A mi em comença a intrigar, però em dóna la impressió que aquest home l'he sentit parlar rus diverses vegades, ja. S'està com encasillant en aquest tema. I en quant als personatges, també, home, Robert Pattinson està molt millor. El que passa és que, a veure, en John David és el clàssic actor d'acció que el que li demanes és que es mogui bé i que foti cops de puny i que estigui molt catxes tota l'estona. O sigui, demaneu algunes coses als Schwarzenegger del segle XXI, que la veritat em sembla una mica demanar peres a l'homo.
Perdona, Aram, aquest senyor ve de fer Infiltrados en el KKK Clan, que no és un heroi d'acció precisament. Vull dir, és un perfil aquí diferent i té carisma allà, però aquí no, aquí està super soso.
Aquí fot més trets i cops de puny que paraules arriba a dir, em penso, eh? O sigui, jo crec que l'actor aquí és purament un actor d'acció, no sé, no m'ha pas semblat malament. Però vull dir, tampoc li demanava gran cosa més. Per estar fent xascarrillos i donar un to humà a tot plegat, al costat del superheroi tens a Pattinson. Per aquí John David Washington és l'heroi, el que tira endavant, i Pattinson és com el seu escudero fiel.
Però bé, jo no
estic... La idea és que empatitzis amb l'heroi i que el protagonista t'aporti alguna cosa.
Però els herois són sempre tan perfectes i que no tenen defectes que és difícil empatitzar amb ells. En canvi, empatitzar amb l'ajudant, per dir-ho així, és més senzill.
Jo estic
a favor de l'actuació de Pattinson i crec que John David Washington ha fet el que havia de fer, que és estar molt catxes tota la pel·lícula.
Jo no estic d'acord, perquè tens el Daniel Craig en James Bond, que les pel·lícules a vegades seran com seran, però el tio que té carisma i com a James Bond, excel·lent. El Tom Cruise a Mission Impossible, és que no cal afegir res més, o sigui, és carisma pur i dur. Fins i tot de rock dintre del seu gènere, o Vin Diesel dintre de la saga Fast and Furious, o sigui, són actors que funcionen, que tenen carisma i que t'involucren i que estàs patint per veure què li passa. Amb jo aquí, el personatge del David Washington, és que, torno a repetir, és que m'era absolutament igual, i ja no sé si és per culpa de l'actor o per culpa del Nolan, que no sap dirigir actors, que no. Jo crec que segurament ell és capaç de fer una cosa millor del que li hem vist aquí. Perquè ja t'he dit que infiltrant en el KKK Clan no estava malament, ell.
No, i si hagués de ser la sèrie Ballers d'en Dwayne The Rock Johnson, que també hi surt ell, el tio és bon actor, és molt expressiu. Aquí és totalment pla, fred, no t'aporta res ni et desperta res. Que, de fet, una de les... Ignasi ho ha dit al principi. Estic d'acord que per mi és una de les pel·lis més fredes de Nolan. I si una cosa era capaç de fer era... Ho entenguessis o no, t'interessis o no, sí que t'emocionava o et mantenia en tensió. En aquesta és que... És allò, encefalograma pla tota la pel·lícula, perquè en cap moment vaig tenir ni una pujada de pulsacions ni res de l'emoció que et desperta. No t'atrapa.
Jo crec que el que havia demanat Nolan és que faci d'aquesta mena de... agent secret, molt fred i molt professional que no deixa mostrar les seves emocions. Per això crec que funciona en escenes com, per exemple, a veure si podem parlar d'escenes específiques, Ignasi, o estem ja en territori aquí d'espoilers?
Jo crec que sí, ja fa uns quants dies que s'ha estrenat la pel·lícula, per tant, va, si voleu, a partir d'ara... Si de cas, abans d'anar a això, unes impressions generals de la pel·lícula, que encara no ho hem fet, que ara no hem dit si ha agradat o no, i llavors, ja, si vols, anem per aquesta escena que comentes.
Vale, doncs diré que a mi la pel·lícula m'ha agradat i crec que, com amb totes les pel·lícules de Nolan, la gent sobreanalitza el que està veient.
Veus, jo vaig sortir content de la pel·lícula, que m'havia entretingut, i com més han passat els dies i més l'he anat pensant, menys m'està agradant.
No ho has de fer-ho, això, amb les pel·lícules de Nolan. No ho has de fer-ho. Ni en general, crec, amb les pel·lícules de viatges en el temps, perquè aleshores trobes forats hasta Regreso al Futuro i això no es pot permetre.
Però és que no estic parlant de forats de guió que el guió, perquè el guió ja va haver-hi un punt on et dic, vale, entenc què està passant, o què és el guió en general, no entenc com està passant, i m'ho crec, i ja està. Era el fet de... L'anava pensant de, hòstia, però què t'ha aportat? Què t'ha implicat emocionalment aquesta pel·lícula? Hi ha escenes que els he vist, per la feina he tingut la sort de poder veure, no tota la pel·lícula diverses vegades, però sí anar veient-ne fragments, i com més veig escenes, més fallos li trobo, que segurament pot passar amb moltes, però és que en aquest n'hi ha alguns que són una miqueta garrafals. I em passa el contrari, que a vegades hi ha una pel·li que quan més la madures, més t'agrada, aquesta... per un parell de setmanes em velleix molt malament. Ja no m'imagino d'aquí uns anys si la torno a veure sencera.
Bé, jo la meva primera impressió ja al sortir del cine és que no m'havia agradat. A més, va ser una enorme decepció, perquè va ser aquesta tornada al cinema. M'esperava una bona pel·lícula i no em va agradar, no em va agradar gens. I em va decebre. És a dir, jo m'esperava una altra cosa diferent. El tema dels viatges en el temps, d'això de la gent anant endavant, anant darrere, és absolutament confús. Les explicacions que intenten donar tot el que està passant estan molt confuses. De fet, la història és molt senzilla. Un megalòman que vol destruir el món i para de comptar pràcticament. I trobo que fins i tot les escenes, una va al darrere de l'altra, costa trobar la connexió entre escena i escena. No sé, per mi és que el guió, en aquest sentit, no em va funcionar gens. No vaig entrar a la pel·lícula, ja ni des de la primera escena, que és una escena que em va recordar doncs, a les que feia ell quan feia director de Batman, i aquest l'atac, l'atemptat a l'òpera i tal, i dius, però què està passant? Al final, acaba l'escena, no en tinc ni idea de què està passant. Ja no entres a la pel·lícula. En aquell moment ja no vaig entrar. I intentes dir, va, a veure, continuem endavant, a veure què... Cada vegada més recargolat, de forma innecessària, perquè és que al final t'ho vas a mirar i és una cosa que és molt senzilla, és una història una mica de James Bond de tota la vida, però te la recargola, que el fan... o sigui, és absolutament incomprensible l'argument moltes vegades, i em vaig avorrir. O sigui, jo em vaig avorrir, perquè és que no en tenia res... No sabia què... Dos hores i mitja, a més, dues hores i mitja de pel·lícula. Exagerat, el metratge, trobo. No ho sé. Al final dius, quina escena t'ha agradat més? Doncs mira, la Michael Caine al restaurant. Aquesta s'entén. No? És un tio que s'entra, menja allà, un entrecot, no sé què menja. Escolta, estupendo. Què anaves a dir, Aram, sobre l'escena en qüestió? Ja, amb spoilers, vinga.
Exacte, en aquestes escenes on bàsicament el que regna és el diàleg, ell se'n surt la mar de bé. M'agrada aquesta escena, m'agrada l'escena quan entren els matons russos i intenten posar una mica de pressió, m'agraden les seves converses amb la dona índia, tots aquests moments m'agraden, i a més es veu un canvi per mi. La primera vegada que parla amb la traficant d'armes, el tio se'l veu una mica més cohibit, però quan hi parla a l'escena final, ja és una persona segura de si mateixa i que està segur de quin és el seu paper en la història. Veig una evolució i crec que aquestes escenes, doncs, ell compleix. El que passa és que la majoria són escenes de fotre cops de puny i fotre tiros. És exactament, a mi em va donar la impressió que has comentat tu ara, Ignasi, és una pel·lícula de James Bond on el MacGuffin, en aquest cas, en lloc de ser unes bombes nuclears o una nau que es menja naus espacials, doncs és un tio que pot viatjar en el temps. L'arma mortal és el viatge en el temps. I aleshores, a partir d'aquí, li dona bastantes voltes. Que és una pel·lícula de James Bond, vull dir, no cal anar a buscar gaire més.
Sí, sí, de fet, l'argument bàsic, Nolan jo crec que és que volia fer un James Bond o un Mission Impossible, i com que no té el nom de franquícia per fer-lo, s'inventa aquesta història, però a més ficant-li, bueno, el que fa ell sempre, o sigui, el que deia l'Ignasi, agafant un argument molt senzill, perquè realment l'argument bàsic és molt simple, i el recargola. El problema per mi aquí, i crec que amb l'Ignasi coincidim molt amb això, és que el recargola massa. O sigui, tu pots fer els viatges amb el temps, em sembla molt bé, Però després ja que si comences amb l'entropia inversa dels objectes, és tot, sí, ho fa molt, molt complicat que al principi pots dir, vale, ho estic entenguent, però ja que parlem d'escenes, per mi l'escena que havia de ser, l'escena culminant de la pel·lícula, la infiltració dels soldats amb un exèrcit endavant, l'altre endarrere, és que no vaig entendre res. Bé, no, hi ha un moment en què vaig dir, és que val, van de vermells, de blaus, uns van endavant, altres endarrere, però és que no sé què està passant. I com que no sé què està passant, estic desconnectant del que estic veient.
Sí, sí, completament
d'acord. Estic d'acord, eh? Amb aquest, sí, jo també, si viatge a trobar un pro en la pel·lícula, un seria aquesta escena de la batalla final que no s'entén. No s'entén, no es veu clar quins són els dos equips, i sobretot el fet de que els personatges vagin amb màscara fa que no sàpigues exactament què està passant. De fet, l'única pista per saber qui és en Robert Pattinson és que porta una mena de penjoll a la motxilla, i això et permet seguir aquest personatge.
Sí, però no, si no, per això... no saps què és ell fins al final. Ara sí que hem fet el gran spoiler, no? Però sí, surt aquest tio de la màscara amb la motxilla que no saps qui és. Sí que és cert que es poden adivinar a vegades algunes cosetes si ets una mica perspicaç. Per exemple, la lluita que tenen la lluita a l'aeroport, quan no se li veu la cara contra els que estan lluitant i el Pattinson fa una cara estranya, dius, bueno, aquí o són ells que estan lluitant contra ells mateixos o alguna cosa passa. En aquell moment jo ja em vaig olorar que passava alguna cosa. No estava segur exactament de què, però em vaig olorar que el Pattinson o s'havia vist a ell o havia vist el John David Washington, que de fet no té ni nom el personatge, em sembla, no? O sigui, ja per resultar fred, ja no té ni nom. Que és el
és
màxim.
L'heroi és, sí. És el protagonista. De fet, és el protagonista.
Sí, sí, no es creï, surt així.
Al final ho diu ell, jo soy el protagonista d'esta història. És el protagonista. Doncs la pel·lícula intenta, és que de fet ni tan sols vol dissimular-ho gaire. Quan la dona d'en Sator et diu vaig veure una dona saltant des del vaixell, ja saps automàticament que és ella.
Jo
perquè
no, veus?
És que només pot ser ella.
Jo no vaig pillar això.
I amb el combat de l'aeroport és exactament igual. Jo em vaig pensar que en Pattinson s'havia vist a ell mateix.
Clar, jo aquí em passa el mateix, sí. Però
veus
la noia... Ho veus a venir, sí.
Quan van emmascarats, dius, per alguna cosa van emmascarats? Si el director no t'ho ensenya és perquè no vol que ho vegis. I si no vol que ho vegis és perquè ha de ser un misteri que ja t'explicarà més endavant.
I és la part que te va agradant i vas entenguent, o dius, hòstia, pues no és tan complicat, ho estic entenguent. Però després hi ha... L'escena del cotxe encara es pot acabar més o menys si la vas pensant, tot i que per mi està mal fet en general. Però l'escena que dèiem del final ja hi ha el punt que dius no, i en concret, dins de que no sé si us va passar, però jo encara no sé, la porta aquella que es tanca just al final, hi ha un moment en què no sé bé, és que no sé ni què passa, no sé ni com s'obre, qui entra, qui surt, com arriba, i és el clímax de la pel·lícula, que si una cosa fa bé Nolan és fer això, fer uns moments, o sigui, uns clímax de pel·lícula molt grans, molt grandiloquents i que t'emocionen. I aquí és que no era... Val, has filmat Dunkerque, que és una magnífica pel·lícula bèl·lica, i no me pots filmar una escena d'acció de batalla ben feta. No... T'enfonsa tot el que tu estàs passant bé de la pel·lícula.
A veure, jo no és que no estigui mal feta. Segurament deu tenir un esforç de coordinació brutal. Aquesta escena devia estar molt coreografiada, devia estar molt ben escrita dintre del que... O sigui, ben escrita a l'hora de fer la coreografia, no a l'hora de que l'espectador la pogués entendre, perquè està clar que ni a la gent que li ha agradat la pel·lícula aquesta escena acaben d'entendre res. És absolutament confusa. A mi, tu deies l'escena de l'autopista. Ostres, a mi potser és el que més m'ha agradat, l'escena de l'autopista. Potser perquè entren menys factors endavant i enrere alhora, i és la que potser es pot disfrutar més com una escena d'acció que més o menys entenguis què està passant. Que llavors te l'acaba de lligar quan és el mateix personatge que torna enrere, no? Dius, bueno, bé, això està bé. Com a mínim és entretingut. No m'estic aquí avorrint ni trencant el cap. Ara, m'agradaria parlar del tema aquest de representar el que és els viatges en el temps o anar enrere en el temps a través d'anar enrere, no? Físicament, per entendre'ns, o de parlar enrere també. Escolta, jo aquí, jo no ho entenc. La gent està aplaudint que això és molt original, però, a veure, jo sóc l'únic que me n'he donat que això ja ho va fer David Lynch a Twin Peaks, que es va inventar la lògia negra, que era un lloc on no hi havia espai ni el temps, que la gent caminava i parlava del revés. És que ningú se'n recorda.
Clar, ja. Però és que David Lynch ja ho ha inventat tot. No té sentit fer cinema després de David Lynch. Partim d'aquesta premissa i a partir d'aquí anem avançant. Clar, que ho hagi fet abans David Lynch abans ja ho ha fet moltíssimes coses. El que passa és que aprofitant-ho per fer una pel·lícula d'acció on normalment els viatges temporals són de la gent que es mou i a partir d'aquí queda integrada en aquell temps, és el que s'havia fet fins ara. En canvi, aquí, quan la gent es mou en el temps, el que fa és anar marxa enrere. En les pel·lícules d'acció això és molt original, perquè pel·lícules de viatges en el temps n'hem tingut moltes. I jo, deixa'm fer un incís aquí, coincideixo amb tu en que l'escena de la persecució dels cotxes és de lo millor de la pel·lícula. A més, explica perfectament el que el director insisteix moltes vegades. Lo hecho, hecho está. I el fet de que intentis canviar el passat, l'únic que fa és reafirmar que aquell passat és el que passa. O sigui, no hi ha libre albedrío i el que passa tota l'estona és perquè ja havia d'haver passat abans.
No sé, jo estic d'acord que això, sí. Pot ser molt original, lo d'anar darrere, però l'únic que fan aquí és complicar la pel·lícula. Complicar-la d'una manera excessiva i, per mi, innecessària. Vull dir, perquè no és que... Sí, a veure, no és que tu vagis, viatgis en el temps i vagis endarrere. És que, teòricament, hi ha moments en què t'expliquen que algú en el futur està fabricant, per exemple, el tema de les bales que van endarrere. Tot, vull dir, no ho sé, ho trobo massa... No ho sé, potser sóc jo que no hi arribo. Però ho trobo massa confús com per fer una pel·lícula comercial, una pel·lícula d'acció que el que t'hauria de fer és entretenir.
Home,
a mi sembla bé els viatges,
no? Més t'hi diu, no, és que les bales enrere fan més mal que les bales endavant. Dius, per què? No?
Sí,
no.
Perquè tenen aquesta mena de radiació que els permet fer marxa enrere. Ah. Quin tipus de radiació? No en tinc ni idea i ell tampoc es molesta explicar-nos-ho. Fas un acte de fe i dius, vale, m'ho trago. Si les bales poden anar enrere, també pot ser que portin un tipus de radiació que fa més mal. Em sembla perfecte. Tira pa l'ante.
Un acte de fe és Origen. Origen és un acte de fe, perquè hi ha un punt on també desconnectes i dic, vale, m'ho crec i m'ho estic passant bé. I em pots vendre una escena de nevada de James Bond en un quart nivell del somni. I t'ho compro perquè la resta m'està agradant. Aquí hi ha un punt on jo, ja dic, vaig sortir, diguent, m'he entretingut i després vaig diguent, però per què t'has entretingut? Si això no t'ha agradat, això no ho has entès i això no hi has trobat sentit. I em passa, i és això. I aquí hi ha hagut el punt en què no li acabo de comprar.
Perquè, a veure, Nolan és molt bon director. O sigui, ell, el que és l'eina de direcció és potser dels millors directors que tenim a l'hora de planificar, a l'hora de no sé, és que tenim múltiples exemples, no? Dunkerque és un exercici brutal de direcció, és a dir, pràcticament allà ho fa tot. Sí que és cert, jo crec que ja li veiem una mica els trucs, i Tenet és no l'han elevat a l'enèsima potència, perquè aquí jo diria que és un resum dels grans èxits que li hem vist Christopher Nolan, no? És una pel·lícula que m'ha fet pensar en una barreja de moltes de les seves pel·lícules. Per exemple, jo que sé, la manera de mostrar-nos l'acció, les escenes d'acció d'aquesta pel·lícula, sobretot l'autopista i tal, recorda molt a com ho tenia Origen, no? Allà, doncs, el món funcionava d'una altra manera, perquè era el món dels somnis, però sí que té aquesta cosa que aquí mostra anant enrere. Però vaja, l'acció s'assembla molt. També intenta allò tocar-nos una fibra com ho fa a Interestelar. Jo crec que no se'n va sortir en aquesta tampoc. Un altre tema, que ara en parlarem, si voleu, que és la música que jo crec que ha intentat repetir el mateix que Dunkerque amb un altre compositor, però no se n'ha sortit. A mi la música, ara en parlarem, està una mica descol·locada, i l'altra és la narrativa de Memento, no? Aquesta narrativa d'anar enrere, explicar-te la història al revés, aquí no és exactament igual, però sí que ens recorda una mica moltes altres coses que venen del seu imaginari que traspassa en aquesta pel·lícula. Que a veure, que si t'entusiasma tant, doncs potser aquí ho valoraràs, o si no, t'empatxaràs, com ens passa d'altres, no?
Clar, jo un problema que li he trobat aquí, coincideixo amb tu, de que seria l'obra final seva de dir, vale, he estat practicant amb altres pel·lícules diferents conceptes i aquí els poso tot en comú. I no sé si és el fet de tenir-los a tots en comú que el conjunt no funciona o és que no ho ha fet tan bé com ho havia fet altres vegades. Per a mi, per exemple, amb Interestel·lar a mi sí que em va emocionar molt. I la relació entre els personatges d'Interestel·lar em va semblar molt emotiva i molt interessant, cosa que aquí, com bé deies, no l'he trobat. I també estàvem acostumats a imatges molt, molt poderoses, com la ciutat plegant-se a Origen o les onades gegants a Interestel·lar mateix. I aquí tampoc n'hi ha. Vull dir, és com si hagués volgut fer la seva gran pel·lícula, que segons ell mateix ha dit, porta anys, molts anys treballant-hi. I no ho sé, li ha quedat, per mi, el que he comentat abans, també la seva pel·lícula més freda, i no et diré la pitjor, però des del meu punt de vista, una de les més fluixes de la seva filmografia.
La música us ha passat el mateix que a mi? Que a mi és que la música m'ha fet sortir de la pel·lícula. Vull dir, l'he trobat ensordidora, moltes vegades fora de lloc, intentant copiar el que havia fet a Dunkerque, però allà funcionava. Però aquí a mi no m'ha funcionat. Ja sé que amb això vol aconseguir aquest efecte immersiu, de que et posis nerviós, però a mi el que m'ha provocat és el contrari, un rebuig. No sé si pel volum de la música, que és una cosa que també s'ha comentat. Ara ens ho explicaràs, Pau, al cinema, si és que el volum ha de ser així o què passa. Perquè jo el volum, sobretot de la música en aquesta pel·lícula, era ja no de posar-te nerviós, sinó era de pagueu això, sisplau, que és insuportable.
Clar, digues.
Realment jo trobo que el volum estava alt, i la música em va fer pensar una mica en la banda sonora d'Inception, la veritat. Més que música,
no, o sigui, és no és música
en un concepte,
sí.
En un concepte molt modern, saps? De sons i de molt electrònic... I el volum estava bastant disparadillo. Sí, almenys a mi em va donar la impressió de que, si així és com ho vol ell, ho vol molt fort.
Clar, aquí entrem una mica amb conceptes de... O sigui, nosaltres, per exemple, en el nostre cas, la pel·lícula Nolan l'estem projectant amb els mateixos ajustos de volum que qualsevol altra pel·lícula d'acció, i la majoria de pel·lícules estan normalitzades a un volum estàndard on te col·loquem el so i funciona. Quin problema hi ha aquí? Que suposo que, o sigui, aquí els Nolan fa servir uns baixos extremadament marcats i extremadament forts. I sí, pots baixar-la per allò, atenuar una mica aquest efecte, però clar, després rebaixes tota la pel·lícula. Hi ha moments on el fet de baixar els sons tan forts que ell fa per impactar, que per mi, estic amb l'Ignasi, no em generen tensió, sinó que em generen cert rebuig, fins i tot, acabes perdent el so de la resta de la pel·lícula. O sigui, hi ha directors que el que et fan és et demanen cert volum, cert altre, i cert, fins i tot he arribat a certa graduació de segons quin tipus d'altaveu per el que vol remarcar més o menys. Aquí Nolan el que ha fet, per exemple, sí que és marcar un format de pantalla, perquè no és, evidentment, com que grava aquesta, em sembla que sem, no sé si ja sem 70.
70, sí, sí.
En els projectors digitals normals de cinema el format no queda el format estàndard. Per tant, l'has d'adaptar. Però en el cas del so no ens ha dit res. Fins i tot nosaltres, en el nostre cas, el tenim un xic més baix del que seria normal, en depèn de quines sales, perquè tenim sales amb un so envolvent que evidentment, si te'l fiqués el so que te fico, és que... Bueno, després sí que haguessis marxat de la sala, ara, a Ignasi. Però... A mi, aquesta sensació que vol generar amb els greus d'angoixa i de tensió, crec que ho ha intentat fer exagerat tant que té l'efecte contrari, perquè el resrunyir, o sigui, és escandalós i tots ho heu vist, perquè o sigui, quan heu anat al cinema, tots heu notat que hi ha moments on la sala retruny, per dir-ho així.
Sí, sí.
I no és un problema de pujar o baixar el volum, que de fet és això, podríem baixar tranquil·lament el volum i que aquest efecte no es notés. El problema és que si fas això, baixes el volum de tota la pel·lícula. I després hi ha moments on els diàlegs estaries com escoltant-te's al menjador de casa teu.
Sí, sí.
Clar.
Queda clar, o sigui que no és fàcil gestionar el volum en aquesta pel·lícula tampoc.
No, i a més en concret en aquesta, perquè es mouen tots amb uns estàndards. El problema és que quan algú se surt de l'estàndard o te dona indicacions per regular-ho, o tu el que pots fer és anar una miqueta a ull. Vale, doncs baixo d'una mica, però tampoc puc baixar molt, perquè després es perdran altres detalls, es perdran altres subtileses.
Per tant,
en el cas de Nolan, dic, adaptar l'imatge en pantalla, sí, perquè ens ho ha passat ell, especialment perquè crec que jo... No sé, en aquest cas s'ha preocupat molt més de l'imaginari visual que no pas de l'apartat sonor. El sonor hi tireu milles tal com ho feu normalment i està sense cap mena d'indicació.
Molt bé, no sé si ens hem deixat algun detall més que voleu comentar d'aquesta pel·lícula.
A mi hi ha una cosa que no m'ha agradat gaire, que és la Elizabeth Debicki, o sigui,
no
l'objectiu així romàntic.
A mi sí que m'ha agradat, veus?
Cada cop que veig actrius en pantalla tan primes, m'angoixa una mica. M'agrada com ho fa ella, però dius, hòstia, està molt prima. Estan molt primes totes.
Sí.
No sé, home, serà és una mania aquesta... personal, no està sé molt si prima.
Fa 1,90 m aquesta actriu, em sembla. És una barbaritat, eh? Crec.
Sí, sí. Li passa un pam en Kenneth Branagh. Que, sí, per cert, en Kenneth Branagh, una de les coses positives de la pel·lícula, no? Que no n'hem parlat d'ell.
Sí, l'hem esmentat així. A mi tant l'Elizabeth Debicki com el Kenneth Branagh m'agraden. Trobo que ho fan molt bé. Potser el que m'ha fallat el Kenneth Branagh és el doblatge. Jo... Ja és un tema que he insistit moltes vegades, però, sisplau, a l'hora de fer els doblatges, deixem els accents pels actors, per les versions originals, no pels dobladors. Perquè queda molt malament. Almenys a mi em dóna la sensació que queda molt malament, que queda impostat. Ja en el seu moment, el que va ser el director de la sèrie de Chernobyl, com que els actors eren britànics la majoria, va decidir que rodava la sèrie sense accents perquè no semblés ridícul posar accent rus, jo crec que encertadament, sisplau, algú que agafi això i ho porti a la resta de pel·lícules, perquè quan un actor no és nadiu d'aquell país, impostar un accent moltes vegades no funciona. Ja no parlo si ets doblador, o sigui, queda com una caricatura. I a mi el Kenneth Branagh em va agradar, però el doblatge el vaig trobar... O sigui, m'assobrava l'accent. O sigui, no, però és la veu habitual de Kenneth Branagh. M'assobra l'accent. És que llavors m'estic fixant amb els dolents russos, tots amb accent forçat i molts altres personatges. No sé, no, a mi això no em va acabar de funcionar.
Bé, però això és una cosa que ja portem anys visquent aquí, que ens passa també amb el personatge de la Pria, la traficant d'armes.
Sí, sí.
Que sí. És bàsicament agafar el to indi, el to rus i l'accent romanès i és típic. I no notem el treball, que a veure, que no sabem ni si el té, perquè potser la senyora, per molta ascendència índia que tingui, parla un anglès perfecte. Saps què te vull dir?
Sí, sí.
De Oxford, potser.
Però aquí donem per fet que si un personatge pues, és rus, ha de parlar amb aquest tipus d'accent i se segueix treballant així. I jo, que en aquest cas també la vaig veure doblada, per tant, no sé la versió original, perquè realment vaig pensar que si ja em costaria entendre-la en castellà, imagina't si a sobre haig d'anar mirant els subtítols.
Home, no, però, bueno, és un... aquesta pel·lícula, enfrontar-se la primera vegada amb subtítols, havent de llegir, a més, que no acabes de veure al 100% el que veus a la pantalla... Ha de ser de mèrit, eh?
Sí, sí. I jo, bé, bàsicament és que heu destacat, o hem anat destacant i criticant tot el de la pel·lícula, simplement remarcar això, que jo en un principi em vaig entretenir, vaig pensar que era una bona pel·lícula d'espies, una miqueta, o sigui, barrejant masses coses, però cada cop tinc la sensació de que no, de que hi ha moltes coses que no funcionen. Per exemple, Ignasi, tu ho has comentat abans, les 2 hores i mitja de metratge fa uns salts d'escenes de localitzacions sense punt intermig que són massa bruscos. I això, que quan s'ha anat refredant el veure-la, cada cop m'agrada menys.
Bueno, ara en Bach, tu que t'ha entusiasmat la pel·lícula, que no ho sembla, tampoc te l'hem fet treure.
Deixaré uns dies.
Sí.
Entusiasmar potser és una mica massa, però sí que m'ha agradat. O sigui, he gaudit com una pel·lícula de James Bond amb un intent de posar-hi, de fer un MacGuffin que aporti alguna cosa a la pel·lícula, que no sigui senzillament l'objectiu que anem a buscar. Sí que teniu raó que, ara comentant-ho amb vosaltres, la batalla final és un problema. Hauria de ser el clímax de la pel·lícula i és un barreja, un pastitxe confús que no s'acaba d'entendre. Però a part d'això, jo sincerament la defenso, igual que defenso moltes de les pel·lícules de viatges en el temps, que has de fer una mica un acte de fe i, com diu a la pel·lícula, has d'acceptar que el passat està i has d'acceptar les normes amb les que es regeix, en aquest cas, els viatges en el temps en aquesta pel·lícula.
Jo, res, simplement afegiré que, tot i que l'escena final té aquest problema de comprensió en personatges amunt i avall i no saps exactament què és el que està passant, sí que Nolan té aquesta cosa que aconsegueix crear-te aquesta fascinació a través de les imatges i que encara que no entenguis exactament què està passant, te quedes allà mirant una mica bocabadat i, uau, què estic veient, no? Això se li ha de reconèixer. I torno a repetir, això és per el talent que té com a director, que té moltes mancances en altres aspectes, com poden ser a mi amb el que és la direcció d'actors o el que és els guions. En aquest cas crec que el guió té molts problemes, però sí que visualment i la composició de les escenes i com retrata l'acció, trobo que això sí. Això sí que ho trobo bé, perquè és un director que té un ampli domini i és com allò, va, et vaig a demostrar que bo que sóc fent aquestes coses. I d'aquí és aquesta pretensiositat que demostra que té el director moltes vegades, que a vegades pot caure bé i a vegades no tant. Una mica tot depèn del resultat de la pel·lícula. Però sí que és cert que és un director que crea aquestes controvèrsies de gent molt a favor, faci el que faci, gent en contra, faci el que faci. Bueno, aquí, bé, nosaltres hem intentat fer una mica de tot, no?
Clar, jo és un director que defensaré sempre i l'he defensat fins i tot quan algunes de les seves pel·lícules soc conscient que són més tramposes que un trilero de la Rambla. Però aquí la trampa o l'engany no me l'ha colat. I el seguiré defensant, perquè trobo que ja us ho he dit, per mi és un dels grans directors d'aquesta època. Però en aquesta en concret m'és molt difícil defensar coses que altres vegades li havia defensat a capa i espasa.
Molt bé, doncs res, ho deixem aquí. Ja sé que hem fet alguns spoilers. Segurament ja molta gent, de totes maneres, ja l'hagi vist. I si no, és una pel·lícula que també és anti-spoiler, perquè, clar, explica de què va, explica aquestes coses. Tu ara les hem explicat, vas al cine i no pilles res fins que no ho has vist i escoltes del que estem parlant. No? Això sí, és la pel·lícula anti-spoiler per excel·lència, Tenet. Molt bé, doncs res, si no voleu afegir res més, una forta abraçada i fins la propera.
Molt bé, la recomanem. Jo la recomano, per si no havia quedat clar.
No, veure's, jo crec que s'ha de veure. És una pel·li que, si no la veus, no la pots criticar, perquè no podràs valorar res del que te pugui explicar la gent, perquè ho has de viure tu. Però aneu-la a veure. A més, així anem al cine, que ja portem molts de mesos sense fer-ho i ho hem de tornar a agafar el costum. Mm-hmm.
Molt bé, a veure si realment és així. I el que dèiem abans, ens comencen a arribar aquests blockbusters que s'havien resistit fins ara i esperem que les taquilles comencin a remuntar per poder veure totes aquestes pel·lícules que hi ha en cartera que tenim ganes de veure. Vinga, una abraçada.
Igualment, adéu.
Adéu.
Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Acabarem amb música. Us deixem amb un altre dels temes de Barenaked Ladies que sonen al capítol final de The Big Bang Theory, The Old Apartment. Qui us parla? L'Ignasi Arbat. M'acomiado de tots vosaltres. La setmana que ve hi tornarem amb més coses. Cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. Broken glass, broken hungry, broken hearts and broken bones. This is where we used to live.
Why did you clean the floor? Why did you plaster over the hole I punched in the door? This is where we used to live. Why did you keep the mousetrap? Why did you keep the dish rack? These things used to be mine. I guess they're still, I want them back. Broke into the old apartment, 42 stairs from the street. Crooked landing, crooked landlord, narrow lane with filthy crooks. This is where we used to live. Why did they pave the lawn? Why did they change the law? Why did I have to break it? I only came here to talk. This is where we used to live. How is the neighbor downstairs? How is her temper this year? I turned up your TV and stomped on the floor just for fun. Her body.